Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Us acompanyaré fins 9:15 per explicar-vos tota l'actualitat amb els meus companys José Miguel Cruz, Yolanda Canales i Montse Rodríguez. Avui comencem el programa parlant de la vaga de metges i també d'un altre tema relacionat, i que són les ajudes a les famílies on hi ha algú amb discapacitat.
Avui i divendres a Catalunya tenim vaga de metges. És una vaga que està encaixada dins d'una vaga general a tot Espanya, que estarà tota la setmana de vaga, aquí serà dilluns i divendres. I què es demana? Doncs ja ho hem parlat moltes vegades i continua la cosa, però és que la situació és d'aquelles de posar-se una mica les mans al cap. Ja ho hem parlat moltes vegades i és que... són coses que, malauradament, i ara no vull anar-me per una altra branca, però dona la sensació que hi ha una desconnexió moltes vegades entre el que és la política i la gent que depèn de decisions des del punt de vista polític i la realitat. La realitat social, la realitat professional, i a vegades unes qüestions que dius... no sé. Bé, en aquest cas una de les qüestions eren les vagues de 24 hores, recordeu, entre d'altres, eh? Però les vagues de 24 hores, vagues, perdó, guàrdies de 24 hores dels metges. En una situació social com la que tenim ara. Vull dir, no és la mateixa avui que fa 20 anys, per posar un exemple. Ara, la pregunta que podríem fer a aquestes persones és si amb el desgast que té avui un professional, un metge o una metgessa de guàrdia 24, si a l'hora 23 de la guàrdia ha de fer una operació d'urgència, una intervenció d'urgència, amb tota la càrrega de cansanci que pot tenir aquella persona. Bé, parlem d'això amb el doctor Xavier Lleonart, que és secretari general de Metges de Catalunya. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I avui i divendres es farà quan es farà aquesta vaga per continuar amb aquestes reivindicacions?
Sí, en el context, com deies molt bé, d'una vaga de tota la setmana a nivell de tot l'estat. Vull dir, un metge català, si vol, pot fer vaga tota la setmana amb la cobertura i el respaldo de Metges de Catalunya. El que passa és que específicament el dilluns i els divendres, per molt que el director general de professionals digui que la cosa no va a menys, la vaga està convocada contra el Departament de Salut.
Però encara no s'ha avançat res en tot això?
Bé, jo et seria una mica més punyent. Encara no s'han enterat de què va amb ells.
Però com és possible? Perquè, clar, és una cosa que comença a ser una mica escandalós, no?
Doncs bàsicament perquè començo a pensar que tenim al front de la conselleria tota una sèrie de càrrecs que són una mica autistes, amb perdó de totes les persones que pateixen autisme, perquè no els vull ofendre.
Tan difícil? A veure, és que igual no cap al cap, i segurament hi haurà unes motivacions clares per fer això, però tan difícil és arreglar uns minis. Per exemple, parlàvem de les guàrdies de 24 hores, que sembla del tot lògic.
Doncs a mi també m'ho sembla. El que passa és que, evidentment, s'ha de tenir la voluntat política d'agafar el toro per les banyes i mirar de posar-hi remei. I no tenim la impressió de que això sigui així. Tenim la impressió, de fet ja ho hem comentat alguna altra vegada que hem estat parlant, al front de la conselleria, al front del Kairos, hi ha gent que s'ha passat tota la vida amb un model que no volen canviar, que volen perpetuar, que no tenen més idees i que el que fan és aprofundir el sot en el qual estem immersos.
Clar, hi ha una cosa evident, i és que la societat ha canviat. Suposo que els sistemes no poden ser els mateixos abans que ara. Si la societat canvia, en aquest cas, el sistema sanitari s'ha d'adaptar a la societat.
Sí, no, però és que, a més, el problema és que tenim un sistema sanitari que es va dissenyar i està apuntalat per la sanitat dels 6 milions de persones, ara en són 8 milions i més vells, i anem cap als 10 milions, i això, i aquest immobilisme del sistema sanitari que no té els recursos suficients com per poder donar atenció a les necessitats actuals, doncs ens dona una precarització que està fent que el sistema a hores d'ara estigui intrusionant directament.
Bàsicament, una altra de les reclamacions és la contractació de més personal, doncs, més professionals per reduir la sobrecàrrega en el sistema. Mm-hmm. És una evidència que si hi ha més gent més envellida, lògicament necessitarà més atencions, això es tradueix en una pressió més elevada pel sistema sanitari. Llavors és lògic que es contracti més gent.
Sí, i malauradament el que fan és economitzar i fer exactament el contrari. És dir, hi ha una dada que per mi em sembla molt significativa. Si de les poques entitats en matèria de salut que tenim dades mínimament fiables, que és l'Institut Català de la Salut, tenim unes dades que diuen que el nombre de metges contractats per l'ICS l'any 2024, és a dir, fa no res, era 300 metges menys que l'any 2012. Doncs això ja et dona una mica la idea de per on van els tiros. És a dir, què està succeint? S'està precaritzant cada cop més l'atenció mèdica, s'està desincentivant que els metges estiguin treballant, o sigui, estiguin treballant al sistema públic. És a dir, no és que no hi hagi metges a Catalunya. No hi ha metges que vulguin treballar a la sanitat pública de Catalunya en aquestes condicions. I clar, doncs tot això, com ho fan? En lloc de seure amb els metges i veure exactament com poden fidelitzar-los i com poden fer que puguin fer assistència en condicions adequades i dignes, doncs el que fan és contractar molts altres perfils professionals, substituir els metges per aquests perfils i, de fet, s'està donant una situació que és, malauradament, crec que cada cop veurem més, que és que si tu tens cèntims, i si tu tens una bona assegurança o directament tu pagues de forma privada, podràs anar a veure un metge. Si no tens aquests recursos, doncs aniràs a un sistema de salut en el qual doncs, resulta que per veure un metge hauràs de passar una quantitat de filtros i el metge n'hi haurà poquets, estaran lligats amb una bola i una cadena a la pota d'una taula i doncs estaran col·lapsats per totes les coses que els hi tiraran a sobre, però el pacient veure un metge li costarà molt.
Estem parlant pràcticament d'una privatització encoberta, no? Pel seu que expliques?
Doncs ho sembla.
O un atac directe a la sanitat pública, això està clar.
Sí, sí.
Carai, Lleonard. Bé, mobilitzacions, penso que seran divendres. Aquest divendres sí que tenia una mobilització, una manifestació, no?
Sí. Serà aquest divendres. Sí. Avui vam decidir no fer cap mobilització, atès doncs, que, per exemple, era un dia que hi havia totes les escoles de primària que feien festa i que llavors doncs, això podia desincentivar la participació de metges, pares i mares, perquè havien d'estar pendents dels seus fills. I, per tant, ens va semblar que podia quedar deslluit.
Doncs, doctor Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya, escolta'm, gràcies per la xerrada i per les explicacions. Molt amable.
Doncs a vosaltres.
Hi ha coses que clamen al cel i és una qüestió que cal posar-li el focus i cal xerrar. Entre moltes coses que passen, perquè és que passen tantes coses que a vegades... Mira, en aquest cas en concret parlem de famílies amb infants amb discapacitat a Catalunya i aquestes famílies estan alertant d'una situació límit. Mireu, aquesta és la situació. Asseguren que fa anys que esperen ajudes públiques essencials mentre continuen assumint despeses molt elevades per garantir una vida digna als nanos, als seus fills. D'això que acabo d'explicar, quan parlem d'esperen ajudes públiques essencials, és segurament això, si ho tallem i ho posem un altre punt, estaríem parlant del mateix. És una qüestió endèmica que està passant darrerament a l'administració pública i, en aquest cas, amb la sensibilitat que el cas requereix. No? Segons les darreres dades disponibles, estem parlant de aproximadament unes 670.000 persones, potser més, que tenen reconeguda una discapacitat a Catalunya, és una xifra rècord que ha crescut més d'un 10%, des del 2019, i representa aproximadament el 8,5% de la població. Bé, parlem d'això i parlem d'aquesta... una d'aquestes famílies, bàsicament, que està esperant aquestes ajudes. I, en concret, parlem amb la Laia Capdevila, que havia quart i que fa 2 anys que espera una d'aquestes ajudes públiques que fins al 2023 era habitual. És mare d'un nen de 12 anyets que té paràlisi cerebral. Laia, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Estem parlant d'una qüestió enquistada des del 2023, però què et diuen perquè no arriba aquesta ajuda?
Correcte. Ens diuen, doncs, que en resum, que no hi ha pressupost pel tema. Llavors, sí que rascant més a fons, doncs, sabem que des del govern això s'ha anunciat, s'ha dit, fins i tot s'ha aprovat, però l'ajuda final, que al final és si disposa l'administració de pressupost destinat en aquest tema, doncs ens diuen que no, que ara en aquest moment no n'hi ha.
Que no hi ha diners, vaja.
No.
Això és el que diuen. Que està aprovat, tot correcte, tot molt bé, però no tenim caix.
Correcte.
És a dir, que és una qüestió d'aprovament de pressupostos, us han dit, que fins que no s'aprovin els pressupostos això no funcionarà, o què?
Així se'ns han dit i així se'ns han transmès. El rei de fons de tot això no ho sabem, és tot caire polític, com ja se sap, però no sabem el rei de fons d'aquí què hi ha.
Quina és la teva situació exactament, Laia?
Mira, nosaltres som pares d'una família de 3 fills, numerosa, i el petit, en Quim, té 12 anys, llavors té un 85% de grau de discapacitat, amb la qual vol dir, doncs, que és una persona dependent. Llavors, com a nen que és, ens trobem que tots els instruments ortopèdics i totes les necessitats ortopèdiques que té, doncs, van creixent, han d'anar creixent a mesura que el nano va creixent. Llavors, tenim la necessitat d'anar canviant molt totes aquestes eines que ens ajuden a diari ortopèdiques. Llavors, sí que tenim certes ajudes, com és la cadira de rodes elèctrica, que és amb el que es desplaça el nostre fill, que això sí que cobreix la Seguretat Social, però després hi ha moltes altres eines molt necessàries al dia a dia, com pot ser, doncs, un llit ortopèdic de que puja i baixa i s'incorpori, etc. Que això és molt necessari ara que ja en Quim s'ha fet més gran per tal de que nosaltres no ens lesionem més del que estem les esquenes i fer fàcil el nostre dia a dia. Doncs això abans entrava per les PUES, per les ajudes PUES, tu podies anticipar el pagament d'aquest llit i llavors presentaves a la Generalitat la factura i un full d'un formulari de sol·licitud, sí. I al cap d'un temps rebies una carta a casa dient que d'un parell de mesos o així, dient, doncs, l'acceptació de que te pagaven, te cobrien aquest llit ortopèdic. Per dir-te el llit, però també, doncs, per exemple, plataforma per adaptar a la furgoneta, o seient giratori, o una taula adaptada per casa que s'adapta a la mida del nano a mida que va creixent. Doncs hi ha moltes ajudes necessàries pel dia a dia, des d'ajudes també del lavabo, de barra, de dutxa, de seient de la dutxa, etc. Moltes ajudes que cobria i ara no cobreix.
En aquest cas, Laia, per fer-nos una idea, de quina despesa estem parlant? Què heu d'assumir?
Nosaltres ara, en aquests darrers 2 anys, hem d'assumir aproximadament la despesa que portem acumulada venen a 120.000 euros, aproximadament.
Quan has dit, perdona?
Uns 20.000 euros, 20.000 aproximadament.
20.000 euros que en altres circumstàncies, en un parell de mesos, la Generalitat doncs, anava abonant aquest tipus de despeses.
Sí, de 3 a 6 mesos, però sabies qui podies comptar.
Clar, el cas és que tot això suposo que tard o d'hora arribarà, però el cas és que arribi en el seu moment, no? Perquè un cop s'està aprovat i tota la història, quan s'aprovin pressupostos, he d'entendre que tot això, que aquests diners que heu avançat, us ho tornaran, no?
Així ens ho han dit. Ens han dit que seria en caire retrospectiu, que vol dir, doncs, que presentant les factures dels anys anteriors, doncs, ens ho cobririen. Esperem que sigui així, perquè, com pots imaginar, un cúmul de despeses per una família numerosa en la nostra situació, que, a més, és un continu, no? Perquè el nostre fill té necessitats ara de 12 anys, però les eines s'han d'anar canviant. a mesura que ell va creixent.
Clar. Com està? Això tensiona econòmicament a la família molt?
Sí, tensiona molt i és un mal de cap important, perquè el dia a dia nostre ja assumim moltes despeses de caire de fisioteràpia, de rehabilitació, de piscina, de fins i tot psicològic, perquè el nostre fill, per sort, doncs, a nivell cognitiu està superbé i llavors necessita un recolzament i un suport psicològic per afrontar, doncs, el seu dia a dia, no? I que accepti i sàpiga gestionar, doncs, les seves emocions. Pel que fa, doncs, que setmanalment assumim moltes despeses d'acompanyament pel nostre fill en tots els sentits. I, bueno, evidentment, el dia a dia i la societat no està preparada per un món inclusiu com ens agradaria. I sí, assumim moltes despeses ja. És un, i per tant, tensiona molt l'economia familiar.
No, i a més, aquest tipus d'endarreriments en una situació tan sensible com aquesta encara es nota més, vull dir, quan...
Correcte.
Es nota moltíssim en aquest cas. Doncs, Laia Capdevila, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva situació i no sé, clar, suposo que el missatge que us ho han dit és que fins que no s'aproven els pressupostos això no arribarà, així de clar.
Correcte.
No? Mare meva.
Correcte.
Laia, gràcies per explicar-nos la teva situació. D'una abraçada a tothom. Una
abraçada. Gràcies, forta. Moltes gràcies. Merci.
Hola, bona tarda.
A veure, com podríeu descriure la situació de les famílies amb fills amb discapacitat a Catalunya, o almenys també en l'àmbit en el que vosaltres us moveu, no? L'àmbit que més coneixeu?
Bueno, doncs ara mateix la situació... A veure... és d'un esforç continu, evidentment. Vull dir que aquestes persones, doncs, necessiten de molta ajuda i les famílies, evidentment, doncs, hem d'estar per elles i els hi volem donar tot el que es mereixen i més, no? I al final es tracta de que puguem donar-los el màxim de benestar i el màxim de qualitat de vida que es mereixen, vaja, amb igualtat de condicions que la resta de les persones.
I si l'administració també pot ajudar, millor. I això precisament denuncieu, que des del 2023, doncs, les famílies no els arriba ajut, per exemple, doncs, per material ortopèdic.
Aquí està el tema. És a dir, aquí ens estem trobant que des de la darrera convocatòria que va haver-hi, en aquest cas de l'ajuda aquesta que tots coneixem com a PUA, aquella darrera ajuda ja va ser pels exercicis 21, 22 i 23, quan és una ajuda que està prevista que anualment es convoqui, no? Tenim la darrera convocatòria de desembre del 24 que es va aprovar, però no s'ha portat a terme. Per tant, si mirem la data, va ser 24 de desembre del 24, estem a febrer del 26 i a dia d'avui encara no s'ha publicat. Aquí hi ha molta gent, moltes persones amb discapacitat, moltes famílies que estan esperant aquestes ajudes i realment estem finançant tot aquest material, anem a dir, de suport que necessiten aquestes persones per endavant. Aquestes ajudes no cal dir que sí que són rabiosament necessàries per l'autonomia d'aquestes persones, per la qualitat de vida, per la seva integració social, etc. I cada dia que passa, doncs, és un entrebanc més per aquestes persones que ja tenen les dificultats que tenen, com perquè ara mateix l'administració estigui ara mateix en aquest silenci, anem a dir, bueno, tan dramàtic, no sé com dir-ho.
Sí, perquè clar, ara això ho han d'assumir les famílies, no? I quin pot ser el cost aproximadament, perquè ens puguem fer una idea?
Bueno, cada persona, doncs, evidentment, món, sí. té les seves necessitats particulars, però bueno, estem parlant aquí de persones que poden necessitar, pues, com a exemples, cadires de bany, llits articulats, adaptar vehicles, és a dir, estem parlant de tot això. Per tant, evidentment, depèn de la necessitat que tinguem, doncs la despesa és una o és una altra, però ja veieu que evidentment són mesures de suport que tenen un cost molt important, i ens estem trobant aquí que s'estan, estem finançant, anem a dir, les famílies, totes aquestes mesures, totes aquelles que podem fer-ho o que poden fer-ho. És a dir, ja vull incloure també totes aquelles famílies que a part deuen tenir o tenen, com tots sabem, moltes dificultats per poder tirar endavant o per poder assumir aquestes despeses, i fet que segur que està comportant que molta gent o moltes persones no puguin accedir ara mateix a aquestes mesures de suport que són tan bàsiques i tan necessàries per qualsevol persona.
Clar, i això fins a quin punt no només afecta el dia a dia de les famílies, perquè estem parlant, què sé jo, d'una cadira per desplaçar-se o, efectivament, per poder banyar a una persona, no? Però que hagi pogut afectar directament a la salut també o al desenvolupament dels infants? És que són dos anys.
És a dir, el fet de que un infant, com a, en aquest cas la nostra filla, sí, o qualsevol persona, no pugui accedir a aquest material o aquesta mesura de suport, doncs, pot comportar que, no, que tinguin dificultats hasta per sortir al carrer. És a dir, estem parlant de... d'una cosa tan bàsica tan com anar a donar un passeig, és a dir, aquesta necessitat de poder tenir una cadira adaptada per ella i que li permeti aquesta sortida. Per tant, estic parlant d'una cosa molt bàsica, com poder sortir al carrer, no?
I què us diuen des de l'administració? Perquè, clar, no s'acaba d'entendre. Ara qualsevol persona que us estigui escoltant diu, però, Déu meu, no sé, és que és alguna cosa fonamental, no sé.
Doncs la resposta que ens estem trobant des de l'administració és silenci. És a dir, jo vull pensar que aquesta aprovació d'aquesta convocatòria que van fer l'any 24, doncs la volen portar a terme. Entenc que és un problema de recursos, pressupostos, etc, però estic segur que s'estan destinant o s'estan, anem a dir... és a dir, el pressupost l'estan orientant cap a una altra banda. El col·lectiu de les persones amb discapacitat no és un col·lectiu que reivindiqui el carrer, com ens tenen acostumats altres col·lectius, i que fan molt bé cadascú de fer-ho si així ho decideixen, però seria per fer un pas endavant en aquest sentit, perquè ara mateix hi ha moltes famílies i moltes persones amb discapacitat amb aquesta necessitat. Per tant, l'administració ha de fer un pas endavant i posar sobre la taula realment un calendari. Vull dir, és el que s'està reivindicant.
I perquè de quantes persones estem parlant? Quantes persones han deixat de rebre aquesta prestació? No sé si ho teniu calculat o...
A nivell d'estadístic, la població de persones amb discapacitat a Catalunya està sobre les 700.000 persones ara mateix. Beneficiàries d'aquesta ajuda en concret per compliment de requisits, etc. Estem parlant d'unes 3.000 persones aproximadament. Per tant... 3.000 persones que necessiten o que reuneixen, anem a dir, els requisits per ser prestatàries d'aquesta ajuda, que durant els darrers anys no estan rebent aquestes ajudes. Per tant, el col·lectiu és important i a més, aquestes 3.000 persones tenen famílies a darrere. Per tant, el número de persones és exponencial.
Uh-huh. Doncs a veure si algú de l'administració ens està escoltant i està prenent nota d'aquestes necessitats i també d'aquesta reivindicació. Doncs moltíssimes gràcies a Joan Benítez, que és pare de l'Alba, ara ens ho comentava, que és una nena amb discapacitat, que té 15 anys i també és membre de l'associació Multicapacitats. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per l'oportunitat.
I de seguida parlarem de joves que no marxen de casa, el que s'anomena síndrome del niu buit. Síndrome del niu ple.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La naturaleza puede ser salvaje.
¿Cómo piensas matarme?
Peligrosa.
Perdido en la naturaleza salvaje.
Él jamás se rendiría, jamás.
Y traicionera. Pero ellos...
¿Hay alguna esperanza de que vuelva?
Son los mejores.
Pero no ve tango, ¿me recibes?
El desafío... Y Alaska, el sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La síndrome del niu ple fa referència als joves que mai s'acaben independitzant, els joves que no marxen de casa. Avui parlem de les circumstàncies que ho provoquen aquí al matí del cap de setmana.
Parlem de... de la síndrome del niu buit. Sabeu el que és el niu buit, no? Que és quan els fills marxen de casa, els pares queden allà com que hi ha un buit, no?, de tenir la casa amb un fill, amb dos fills, amb tres fills, en què no hi hagi ningú, doncs queda allà com un buit que a vegades afecta psicològicament els pares, etc. Bé, avui en dia la cosa ha canviat i ara surt a la palestra i es posa sobre la taula un altre síndrome, que és la síndrome del niu ple, que és més aviat tot el contrari. Els fills que no marxen de casa ni amb aigua calenta. Tot s'ha de dir una cosa, tot s'ha de dir una cosa. Bromes a part, evidentment, moltes vegades no marxen perquè no poden, perquè és molt difícil, tal com està el tema, que marxin de casa. Però això també representa moltes coses, evidentment. Bé, parlem d'això, penso que aquesta seria una diferència clara d'una cosa amb l'altra, però entrem més en matèria i com afecta psicològicament a pares i a fills, perquè arriba un moment que, ostres, la llamada de la selva, com diuen, no? En parlem amb la Núria Urbano, ella és psicòloga, i amb ella parlarem d'aquesta qüestió d'àmbit familiar i com gestionar-ho, no? Núria, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Yo he puesto aquí una diferencia muy básica de lo que es el nido vacío y nido lleno. ¿Más o menos sería así?
Sí, como has comentado, el síndrome del nido lleno es el fenómeno que aparece cuando los hijos ya son adultos y no se van de casa, y también cuando vuelven después de estar un tiempo fuera, ¿vale?
Ah, vale.
Y entonces, nosotros diferenciamos el síndrome del nido vacío del nido lleno, porque en el primero lo que se siente es una tristeza profunda, sobre todo, y el reto es adaptarse pues a la ausencia, ¿no? Porque los hijos ya no están. Mm. Pero aquí, en el síndrome del nido lleno, sí, lo que genera el malestar no es eso, sino que aparece cuando los padres y las madres sienten que en el momento vital en el que se encuentran ya necesitan pues más intimidad, autonomía y sobre todo pues a lo mejor dejar al lado algunas obligaciones.
Claro, que los hijos se encargan de lo suyo, evidentemente. Oye, ¿qué factores intervienen en que se produzca el nido lleno? Porque claro, los hijos se quedan porque a veces no pueden irse. ¿Es un factor económico?
Yo creo que el factor económico es clave. O sea, en sesión esto no lo encontramos mucho, ¿vale? Se quedan muy estancados por el tema económico. Pero creo que también hay otros factores que inciden en que esto suceda. Como por ejemplo... Sí. Dime.
¿Qué factores?
Encontramos mucho miedo al fracaso. Yo creo que nos encontramos ante una generación que ha crecido con muchos mensajes de alta exigencia y sobre todo de poca tolerancia al error. Las redes sociales aquí tienen un papel muy importante.
Ajá.
Por otro lado aparece también el miedo a la incertidumbre, ¿no? Entonces al final prefieren por la comodidad de vivir en casa, tanto por este miedo como por mantener a veces pues el cierto nivel de bienestar y no asumir las responsabilidades adultas, ¿no?
¿Sí?
Y encontramos mucho también a padres sobreprotectores. Esta sobreprotección parental a veces pues hace que sigan resolviendo problemas,
claro,
que tomen decisiones y a los hijos pues se les hace un poco más difícil, ¿no?, buscar esa autonomía.
Claro, supongo que habrá hijos que se sentirán muy cómodos ahí y otros que sentirán pues casi culpabilidad por no poder seguir y seguir ahí, o sea, como frustrados, ¿no?, en su proyecto vital.
Totalmente. Hay como una ambivalencia, ¿no? Se siente esa frustración y luego esa cierta comodidad, que es lo que a lo mejor no les deja, aparte de la economía, ¿eh?, lo que a lo mejor no les deja pues dar el paso.
Bueno, y por parte de los padres, porque no sé si hay padres que se puedan sentir culpables por querer recuperar su intimidad, ¿no? Porque ya los han criado, oye, vuela. Y no sé si aquí, por una parte, quiero recuperar mi vida y por otra me siento culpable. ¿Existe esto?
Totalmente, es súper frecuente, porque al final lo esperable, ¿no?, lo que tú esperas es que en esta etapa pues tú vuelvas a tener pues más relación con tu pareja, ¿no? Pues eso, quizás ciertas cargas ya no tenerlas, y la culpa aparece, ¿no?, cuando confundimos el amor con renunciar o sacrificarnos constantemente, ¿no? Yo creo que existe la idea de que si no haces eso eres un mal padre o una mala madre, ¿no? Entonces es muy importante entender que cuidarte a ti mismo no significa que quieras menos a tus hijos.
Claro. Conforme a emociones, ¿qué emociones o síntomas suelen aparecer, no sé, por ejemplo, en los padres? No sé si frustración o sensación de que el proyecto vital está en pausa cuando ya afrontamos una madurez. No sé qué emociones suelen aparecer.
Pues totalmente. Encontramos frustración, sensación de que el proyecto vital queda estancado, mucho cansancio. Pero sobre todo, y esto no se habla mucho, a veces, bueno, casi siempre encontramos como un duelo no reconocido, porque al final algo que tú esperabas que llegara no está llegando, y aquí hay que hacer un duelo. Entonces también aparece mucha tristeza, pues sensación de apatía.
¿Y cómo afecta la convivencia en casa? Sobre todo a la pareja, entre los padres. ¿Esto puede afectar a la pareja?
Pues totalmente, porque al final la pareja queda muchas veces en un segundo plano, porque vivimos más como un equipo de gestión familiar que como un vínculo afectivo. Yo aquí siempre digo que es muy importante cuidar a la pareja, ¿no? Y pactar espacios de intimidad, incluso pactarlo con los hijos si es necesario, ¿no? Ya que la vivencia prolongada con los hijos adultos puede aumentar los conflictos y puede hacer que se acabe desgastando la relación.
No sé, ahora que hablas de acuerdos, ¿qué tipo de acuerdos concretos podrías recomendar?
Pues mira, normalmente lo que se recomienda es, sobre todo, que el objetivo sea que los padres se sientan mejor, pero también que los hijos empiecen a sentirse más autónomos. Entonces, pues, por ejemplo, si es posible que haya una contribución a los gastos, la repartición de tareas, que haya unas normas de convivencia, porque todo esto tiene que cambiar porque ya no son niños, no estamos conviviendo con adultos. Normas donde se respeten los espacios de cada uno y, sobre todo, muy importante, conversaciones abiertas sobre los planes de futuro, porque esto también da cierta tranquilidad, sobre todo a los padres, ¿no? De saber que quizá es algo puntual.
Y al revés, ¿qué consejos podrías darle a jóvenes que están ahí cómodos en el nido, pero que saben que están estancados?
A ver, primero de todo, les diría que entiendo que no debe ser fácil, ¿vale? Pero les diría que la comodidad, al final, a largo plazo, frena el crecimiento, ¿no? Y que la autonomía fortalece la autoestima y da un sentimiento de autoeficacia. Pero yo, sobre todo, les lanzaría una pregunta. Les diría, ¿qué te está llevando a elegir la comodidad aun sintiéndote estancado? Y que una vez lo descubran, que empiecen a tomar acción. Que hagan algo, aunque sea algo muy pequeñito, pero que hagan algo.
¿Es posible que todo esto se... Claro, ahí está la parte negativa, evidentemente, que se ve fácil, se puede ver, pero también se puede convertir en algo positivo todo esto. ¿Tiene lecturas positivas?
De hecho, lo vemos en sesión. Siempre que se gestionen bien los límites, que es algo que trabajamos mucho porque a veces cuesta, se convierte en una etapa, sobre todo, de mayor comunicación y de apoyo, ¿no? Y aparte de redescubrimiento, ¿no? Tanto los hijos descubren a los padres desde otro lugar como los padres a los hijos.
Y ya para acabar, hemos hablado de los consejos a los padres, a los hijos, pero al conjunto, ¿qué consejos podrías decir? Por ejemplo, una familia que ahora mismo pueda estar escuchando y esté pasando por este momento.
Yo les diría, sobre todo, que no están fallando, que simplemente, bueno, simplemente no es tan simple, ¿no? Pero que probablemente lo que están sintiendo es una señal de que necesitan reajustar la familia, ¿no? Los roles se tienen que reajustar. Y que es normal que sienten emociones incómodas, pero que sobre todo eso, que la clave es vivirlo con mucha comunicación, con trabajo en equipo, y que se puede convertir en una oportunidad de crecimiento para todos. Pero sobre todo eso, que si necesitan ayuda, que no duden en buscarla, porque no es fácil.
Mira, la naturaleza, los leones, cuando ya el bebé ya puede cazar, ya lo dejan a su lío y que se espabile. O sea, en el fondo, a veces deberíamos fijarnos un poco en la naturaleza, en ese aspecto, ¿eh?
Es que es súper adaptativo. Es que yo me encuentro muchos adultos que por la sobreprotección les cuesta mucho tomar decisiones, avanzar en general. Entonces es muy, muy importante.
Pues Nuria Urbano, psicóloga, oye, muchísimas gracias por la charla y por estas explicaciones. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
L'altra cara de la moneda són els joves que encara viuen a casa. És el cas de l'Albert López. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, tot i que ara fora de micro ho estaven comentant, ja estàs en recerca de pis, oi que sí? Ja estàs en una etapa una mica més avançada, això sí.
Sí, juntament amb dos amics, és a dir, som tres persones, estem en la cerca de pis i hem visitat diferents pisos, però per un motiu o altre encara no hem trobat el destí. El destí està sent una cosa que portem 3 o 4 setmanes trucant a diferents immobiliàries, amb moltes ja no ens agafen el telèfon, ja no podem ni passar al primer filtre de la visita de pis, i altres, quan entreguem la documentació entre una cosa o una altra, de moment no està sent un tema bastant difícil.
I com ho veuen a casa tot plegat? Perquè ja, a segons quines edats, la família ja comença a pressionar. Fill, que no marxes, almenys fa uns anys, ara potser entenen una mica quin és el panorama i entenen que la situació és molt, molt complicada. Però en el teu cas, Com...
Bueno, la situació, com tu podria dir, de les nostres pares fa molts anys, amb el problema de l'habitatge, jo crec que no estava ficat dins d'uns problemes, dins de les preocupacions de la societat, i ara fa que veure que el sistema ha canviat molt, és molt diferent al mercat immobiliari, i llavors cada família en aquest sentit és un món. Per una banda, sí que hi ha ganes de sortir del niu, i per altra banda, aquest fet de... com t'ho podria dir? Aquest fet de... Ostres, com a casa no estàs enlloc, saps?
Sí, sí. Bueno, aquest doble sentiment, no? Sentiments encontrados, que es diuen en castellà. Però et sents realment independent, tot i viure encara a casa dels pares, o per això vols també...
Et diria, com ara està de moda, un model híbrid. Vull dir, independent en l'efecte del teu dia a dia, però després en moltes coses, doncs el recolzament de casa, del sistema... dels recursos que pots tenir, òbviament, en una vida familiar a casa, és més còmode a l'hora d'evitar pagar unes despeses que no tindries si haguessis independitzat.
Uh-huh. I tenint en compte ja, pues clar, que els fills són grans i tot plegat, hi ha normes o dinàmiques a casa?
Bueno, més que normes, perquè jo en aquest sentit sóc bastant desobedient i les normes hi ha una edat, hi ha les que tu vulguis, que després faré el que vulguis, més que res és el tema de la comunicació, entenc. Moltes vegades el tema de... Ja no és vine a X per dinar o pel sopar o hem preparat això i tu després no apareixes o no apareixes, el fet és comunicar-ho o... Sempre hi ha una improvisació del dia a dia que fa que per un motiu o altre no apareixis a casa quan t'esperen. Més que res comunicar-ho, perquè quan fas àpats familiars, com et pots imaginar, si peco compten amb tu, doncs ja compten amb un plat més. I això és la logística més o menys també en temes dels àpats.
Però allò de dir, home, alguna vegada fes el sopar o com a mínim la teva habitació l'has de tenir impoluta.
En aquest cas, sí, òbviament, sí. És una cosa molt recurrent i bastant... I que passa diàriament i intentes i col·labores perquè, home, és la teva llar i vols tenir un espai còmode, tranquil, i que et sentis còmode a casa teva, el fet de col·laborar en les tasques fins al fet de neteja de casa, fer tema dels plats, com anar a comprar el dia a dia coses que surten com el menjar, anar a fer la compra al mercat, a col·laborar en tasques per ajudar en el dia a dia de la casa.
Però en tot cas, Albert, tens la sensació que estàs retardant una mica la teva etapa vital?
A veure, això, cadascú té els seus ritmes i cadascú té els seus tempos, segons les circumstàncies que han tingut en àmbit laboral, en àmbit personal i en àmbit familiar. Hi ha gent que està més que per un motiu o per altre, s'independents abans, i en altres que entre que no han trobat la feina fixa i no han trobat una estabilitat, no és per motius econòmics, no és viable. Fins que tens una mica de tranquil·litat, estabilitat laboral, és més còmode en aquest sentit. I també hi ha molts casos de gent molt jove que per una banda o per altra els hi cauen pisos del cel d'alguna banda i així tot és molt més fàcil en aquest sentit. Aquest no és el meu cas.
En fi, situació complicada la que teniu els joves, ja sigui per uns motius... o per altres, ja sigui per la feina o per trobar un habitatge, evidentment. Doncs moltíssimes gràcies, Albert. Espero que trobis pis aviat i, bueno, i puguis començar també aquesta nova etapa, no?, en la teva vida.
I tant, moltes gràcies a vosaltres per contactar amb mi.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
El Departament d'Agricultura va impulsar recentment un canvi a la normativa per poder fer batudes de porc senglar en zones de baix en risc d'aquesta pesta porcina. La modificació inclou mesures estrictes de control i de bioseguretat i tots els animals caçats han de ser sotmesos a la presa de mostres de sang. Els tubs de mostres tenen una etiqueta que garanteixen una traçabilitat segura, però... En parlem de tot això perquè resulta que els que han de fer aquestes extraccions de sang són ni més ni menys que aquests caçadors de porcs senglars que denuncien al mateix Departament d'Agricultura que els obliga a fer aquesta extracció per analitzar si els animals fora de radi de risc de la pesta porcina estan contaminats o no. Avui volem parlar amb el president de l'agrupació de caçadors AgrupCat, que és l'Enric Vélez. Enric, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, obligació per part dels caçadors. Com ho veieu?
Bueno, pues, la veritat és que estem desconcertats. Fa com 15 dies vam tenir una reunió amb el subdirector de Boscos, que és la persona, el màxim referent en caça i pesca de Catalunya, i a més és que el sorprenent de tot és que és biòleg. I ell mateix ens obligava, per caçar, a tenir que fer aquestes extraccions de sang, que és una tècnica dificultosa, perquè s'han de tindre de cada porc, de cada animal matat, dos mostres, dos tubs, que es treuen del cor a través de les costelles amb una agulla llarga de 8 centímetres i una altra de l'òrbita. Bueno, travessant l'ull s'ha d'arribar al cervell amb aquesta agulla llarga i omplir aquests dos buts. Amb unes condicions d'higiene molt, molt precàries, perquè és només amb uns guants d'aquests que utilitzem per cuinar, o guants de làtex, paper de cuina, una bossa de plàstic, i amb això s'ha de recollir aquesta mostra, que nosaltres veiem que és un producte biològic altament perillós, sobretot tenint en compte que parlem d'un virus que és molt, molt encomanable i letal. Letal no només pels jabalins, també letal pels ramaders i letals per la ramaderia catalana, per una part important del PIB català. Llavors, exposar amb aquest risc sanitari tan gran i que posa en escac i que porta al tall del precipici la ramaderia catalana fent aquestes extraccions, ens sembla del tot menys una tècnica acurada.
Vosaltres, els caçadors, que jo sàpiga, no teniu cap mena de formació, però en una reunió en què aquest veterinari us va ensenyar a fer mostres, ho va fer amb un vídeo, no?, de com es feia. Jo no sé quina fiabilitat té això i quina professionalitat.
Bueno, no només va ser un vídeo d'un quart d'hora, un PowerPoint d'un quart d'hora, sinó que, a més, les persones convidades a venir allà moltes vegades no són les persones que estaven fent les extraccions. Per tant, el primer dissabte que es van fer, ara fa dos, aquestes extraccions va ser una autèntica hecatombe. Vull dir, faltava que algú es punxés, perquè les tècniques molt dificultoses, jo vaig estar en presència d'una extracció d'un caçador jove, però que no va saber, i va trigar mitja hora en fer aquestes extraccions, i a punt de claudicar. Experiència zero, parlem d'un col·lectiu envellit, una mitjana de 65 anys d'edat, que no ha agafat una agulla mai i que està obligat ara a fer aquestes tècniques. No podem entendre. Jo, des del meu punt de vista, trobo que s'ha dissenyat molt bé la traçabilitat per localitzar on surt el focus i tot això, però després les tècniques d'extracció posen molt, molt en risc que no s'encomani la malaltia a tot arreu.
Clar, perquè, Enric, després, un cop has fet aquesta mostra de sang d'aquestes dues parts del llagrimal de l'ull i, de com ho explicaves fa un moment, s'han de guardar a la nevera, però... Clar, els voluntaris el que no voleu és tenir a casa vostra una cosa que potser està contaminada, no? On haurien d'anar aquestes mostres de sang un cop estretes?
Bueno, exactament és això. Vull dir que aquí la mateixa zona de Bellrisc, que encara que sigui de Bellrisc, és de risc. Prova d'això és que s'han trobat dos casos, ara hi ha avui tres, i em sembla que un mes que està pendent de confirmar-se senglars infectats amb aquesta zona de baix risc, és que hi ha el risc. Llavors és molt probable que fent això manipulem aquesta càrrega viral i la podem difondre. Sí, ens fan guardar-la a la pròpia nevera de casa, aquestes mostres, només pel fet de no recollir-la, perquè seria unes despeses que no sé per què no es poden assolir, perquè les trobem irrisòries, però les hem de custodiar a casa nostra, a la nevera de casa nostra, proves biològiques d'un material molt, molt sensible, i després les hem de portar en cotxe privat, en cotxe propi, a l'oficina del DARP més propera el dilluns. Vull dir que estem veient que potser s'ha dissenyat molt bé com s'ha de detectar el focus, però no es fa res per evitar que s'escampi, absolutament res. Prova d'això també és que els animals, una vegada fem l'extracció, es dipositen en un contenidor, hi ha 17 posats a la periferia d'aquesta zona de 10 quilòmetres, i en alguns d'ells, per exemple, ara en confirmaven que el dia 7 es van carregant de porcs i fins al dia 17 no s'han retirat aquests animals. Vull dir que animals al medi, allà podrint-se un contenidor i en aquests, gràcies a Déu, s'ha confirmat després amb les mostres que no hi havia cap d'infectat, però ha estat un cop de sort, perquè si estés infectat estarien allà a ple medi, exposats a que passi qualsevol, obrir la tapadora, no sé, un animal que allà pila sang i pugui transportar també aquests germens en un altre lloc. No sé, trobem que les mesures de bioseguretat no s'estan respectant en absolut. I ens sembla totalment increïble que el col·lectiu científic, veterinaris, col·legis de veterinaris, estiguin observant això i no posin el crit al cel. No sabem ben bé si aquestes instruccions venen del Ministeri, sabem qui ens les ha imposat, quan dic al subdirector, però no sabem d'on venen aquestes instruccions, però ens semblen totalment, totalment aberrants.
Fins i tot els agents rurals podrien fer-les, no? El cos disposa de personal format per extreure mostres.
Exactament. Al rang de 6 quilòmetres fins ara les extraccions les estava fent personal qualificat amb unes mesures de bioseguretat enormes. És que inclús aquí mateix, on estem caçant i estem tenint que fer aquestes extraccions de proves, fa no gaire un accident de carretera amb un porc clarament atropellat, però el desplegament de recursos de bioseguretat és brutal i al cap de 2 dies ens diuen a nosaltres de manipular aquests animals amb les mans, arrossegar-los, tot ple de sang, tot ple de virus, en el cas de que estiguessin infectats. No trigarem gaire en que això s'encomani tot arreu, si prenem aquest tipus de mesures. No sabem el que està passant, perquè trobem que és una temeritat brutal. Sí, sí.
Escolta'm, i si els caçadors que esteu obligats a fer això, si no feu l'analítica, no us permetran sortir a caçar?
Exactament. Hem de comunicar exactament mitjançant un aplicatiu telemàtic que també, dit sigui de pas, és difícil d'utilitzar i que els caçadors moltes vegades tampoc no són gent del món rural. També tenen aquesta bretxa digital i tenir que entrar en una aplicació i comunicar exactament on estan. Doncs a més, han de fer l'extracció de mostra i si no s'aplica aquestes tècniques, si no es recullen aquestes mostres de manera, a més, molt agressiva, se'ns va dir que no podíem caçar, era obligatori.
Això sembla una història de Pepe Gotera i Otilio, no? No sé si te'n recordes de Chapuzas a domicilio, no? Això sembla... Vam començar amb el tema dels porcs senglars, que si havia estat d'un bocata que es va menjar un porc senglar, després que si venia d'un laboratori, ara s'està fent això, els mateixos caçadors allà traient sang enmig del camp, amb aquests guants, bosses de plàstics, la nevera de la platja, te l'emportes a casa... És una mica Pepe Gotera i Otilio, eh?
Bueno, la veritat és que des del punt de vista clínic, per dir-ho, el fet de que aparegués un brot de pesta porcina a Catalunya no era difícil. El que ens sorprèn és que no hi hagués un protocol d'actuació immediata, tot sabent que l'agricultura i la ramaderia, l'agricultura també, tota l'agricultura rural es basa en la producció de pinsos de Catalunya i la ramaderia bàsicament també és el porcí, poques granges de viram i tot porcí. Llavors, sapiguem que teníem aquesta riquesa i que estava en perill, no sabem, no entenem com no hi havia un protocol d'actuació absolutament immediata. Pensem que les coses s'han anat fent una miqueta improvisant, tampoc no sabem si imposades des de Madrid o directament des d'aquí, però d'una manera molt, molt temerària i que s'està posant en el tall del precipici la ramaderia i que els representants sindicals del món rural sembla ser que ho veuen i no els clama el cel, la comunitat científica, el Col·legi de Veterinaris no respon tampoc, estan mirant com es fan aquestes coses i no posen ni cap queixa ni cap... No ho entenem, la veritat.
Jo estic flipant perquè més abans em deies que aquestes mostres que es traieu les heu d'introduir en un contenidor sense vigilància que podria obrir qualsevol persona o qualsevol animal, no? Si un porc senglar pot tirar un container, doncs imagino que aquest també, no? Aquests contenidors sense vigilància.
Sí, no. Les mostres les hem de custodiar a casa pròpia, cosa que és... des del punt de vista científic, com hem dit, una aberració. Custodia amb nevera pròpia de casa mostres de sangs d'animals potencialment infectants amb un virus tan letal. I els animals són els que s'han de deixar en contenidor. Una vegada es treus la mostra, s'han de posar en un contenidor, tapa oberta i exposats. I et dic, si la recollida fos immediata, però és que parlem d'un contenidor, Vigues i Riells, precisament, que ha estat des del dia 7 al dia 17, ple de porcs i no es recollien. I quan s'ha demanat a l'administració què estava passant, l'excusa és que hi havia molt de fang i el camió no podia entrar. Senyors, un helicòpter, si cal. És que parlem de posar en escac a la ramaderia catalana.
Sí, a més us deixen el mort, i mai millor dit, a vosaltres, no? És el tema de, no, vosaltres caçadors, feu analítica, ho recolliu, ens aviseu, i ja està, no? És una mica bastant trist i, com dèiem, bastant temerós tot plegat. Esperem i desitgem que des del Departament d'Agricultura canviï la idea i posin professionals com són veterinaris, auxiliars de veterinària, que per això han estudiat i saben i fer una bona custòdia i que no us deixin a vosaltres l'obligació de fer tot això i a sobre de, si no l'hacéis, no cazáis.
Pues esperem que ho facin així i que ho facin molt ràpid, perquè si no després arribarem tard. Després tot...
Sí, sí.
I delegar responsabilitats.
Doncs esperem que així sigui. T'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres per parlar d'un tema que ens ha de fer pensar i molt a tots plegats. Enric Vélez, president de l'agrupació de caçadors AgrupCat. Gràcies i bona feina.
A vosaltres. Gràcies.
I en uns minuts parlem de que ha començat l'any nou xinès. I això se celebra també a Catalunya, on hi ha una gran comunitat xinesa.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de sofás, muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta 50% en una selección de productos de menaje de mesa, decoración e iluminación del Corte Inglés. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero. En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Aquesta setmana hem donat la benvinguda a l'any nou xinès i al matí del cap de setmana volem celebrar-ho també amb tots vosaltres, ja que a Catalunya hi ha una gran comunitat xinesa.
Doncs molt bé, estem d'enhorabona, estem d'any nou. No és el que ens toca a nosaltres, ja sabeu que és l'1 de gener, és el dia de cap d'any en aquest cas. Però al planeta hi ha moltes altres cultures que tenen els seus calendaris molt determinats. No tots els calendaris estan unificats. Hi ha un cert acord, no?, per coordinar-se entre els països. Però una de les més, no sé si dir exòtiques o curioses, és, o almenys que crida l'atenció, sobretot perquè aquí a Catalunya tenim la comunitat xinesa més gran de tot Espanya, bàsicament, i llavors, vulguis o no vulguis, t'ho trobes perquè celebren el seu any nou i tu ja t'apuntes a la festa. Per què no t'has d'apuntar a la festa? I feliç any nou xinès, que en aquest cas, i ara em corregirà una persona que en sap perquè en parlarem, és el 2026, és l'any del cavall de foc. L'any del cavall de foc que s'associa amb el moviment, amb la iniciativa, amb el desig d'avançar, amb la força, amb la llibertat, amb l'elegància, és el que toca aquest any. Bé, suposo que després és com passa amb l'any nou, entres amb aquestes esperances i després, bé. Però en parlem d'això i en parlem de tot això amb la Núria Chou, que és vicepresidenta de l'Associació de Xinesos a Catalunya de la Federació d'Unió d'Associacions de Xinesos a Espanya. Núria, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar. Feliz año nuevo. Se dice así en chino, o sea, feliz año nuevo sería igual, ¿no?
Sí, igual.
O sería feliz año del caballo de fuego.
No, siempre se dice feliz año nuevo.
Ajá.
Y también después se sigue de decir con deseos, con palabras relacionadas con el caballo.
Ajá. Bien, ¿cómo se celebra habitualmente en la tradición china la entrada de año? Por ejemplo, este año del caballo de fuego.
Pues Nosotros normalmente este año, cada año hay que celebrarlo con la familia. Es como aquí en la Navidad.
Sí.
Todo, tenemos que estar con la familia. Además, también hay una celebración a nivel nacional muy grande para celebrar con toda la comunidad china del mundo, ¿no? Que es común en China. Y además aquí en Cataluña pues hacemos muchísimas celebraciones sobre el Año Nuevo China entre la comunidad china y también compartida con la comunidad local.
Ajá. Bueno, de hecho, básicamente se vive durante solo una noche, es igual que la Navidad o el Año Nuevo aquí, pero en caballo de fuego, vaya, en el calendario chino, sería algo así.
Sí, la celebración es como aquí, es decir, el día del Año Nuevo es un día, pero dura como más de una semana todas las celebraciones y cada día es como, tiene un significado diferente. Por eso, cuando dicen que el Año Nuevo chino dura mucho, es porque el día se entra al año, pero después sigues un par de días más para celebrar más con la familia, después tiene que ir a visitar a familiares, etcétera.
¿Qué actividades hacéis en la asociación?
Nosotros cada año celebramos con todos los miembros de la asociación el Año Nuevo Chino. También es nuestra tradición celebrar una cena benéfica dentro de la asociación, pero compartido con la comunidad local de Cataluña, con diferentes personas empresariales, también trabajadores, también gente de representación de ámbito político, para que tengamos la celebración a nivel más oficial de del Año Nuevo Chino.
Claro, en Cataluña sois la comunidad más grande de España, está en Cataluña. ¿Por qué escoges Cataluña? ¿Por qué Cataluña? ¿Hay algo especial o no?
Sí, yo creo que hay una cosa especial, es, digamos, muy común, que es las empresas, ¿no? Toda la ideología de cómo llevar las empresas lo que llaman a catalán es la emprenaduría.
Sí.
Para nosotros es muy importante la misma conceptualización de las empresas, de cómo llevar las empresas, de lo que diem sempre, ¿no? Es nos parece pancar para las empresas.
Fem una entrevista en català.
Sí, sí, doncs parlo millor català.
Mira, pues et diré una cosa. He caigut en un tòpic i em perdonaràs, sí. I demano disculpes a tu i a tota l'audiència perquè he començat a parlar amb tu en castellà pensant que no dominaves el català.
Pensava que només faltaria, només faltaria.
Així que
la veritat és que
et demano profundament disculpes i perdó. He sigut víctima d'un prejudici. Perdona, eh?
Cap problema.
Mira, continuem en català. Doncs és una qüestió empresarial, és una qüestió de negoci?
És perquè una és... hi ha una gran atracció de Catalunya, que és la ciutat de Barcelona. En part, també és això, el negoci i l'ambient de diversitat que hi ha a la Catalunya per aportació a diferents tipologies d'empreses i d'adaptació de la gent de fora, perquè a Catalunya sempre ha sigut una comunitat que acull molt la diversitat cultural.
Uh-huh.
Això per una part. Després és l'emprenedoria, que sempre dèiem, perquè si fixem la generació dels meus pares, la primera generació que ha vingut a Catalunya, a Espanya, sempre ha vingut amb una ideologia de pencar i de treballar i també de portar en àmbit empresarial. Llavors, amb els mateixos orígens d'empreses que hi ha, d'emprenedoria que hi ha a Catalunya, crec que s'adapten molt bé. Per això hi ha acumulació de gran comunitat xinesa a Catalunya.
Mira, ja, aprofitant la meva errada de cometre aquest prejudici, sou víctimes de molts prejudicis, la comunitat xinesa? Com prejudicis, el meu ha estat molt innocent perquè, mira, he fet una... Però acostuma a passar una cosa així o no?
Sí, bueno, això no és un... Jo no diria que el del castellà i del català és un prejudici, perquè la veritat és que l'adaptació a la llengua és un primer repte per la comunitat xinesa dins d'un canvi, no? No només per la comunitat, sinó per qualsevol persona que ve d'un país a un altre. El tema de la llengua és el primer repte. Llavors, al cap de la gent és pel respecte, et parla castellà perquè potser és l'idioma que has de circular, no? Per poder primer comunicar amb tota la comunitat local. Després, el català, nosaltres és que la segona generació comença, després de la integració de la primera generació dels pares, el català comença a ser una llengua que nosaltres l'hem de portar sí o sí a l'estar a Catalunya. I sobretot perquè les escoles també se n'adonen de que hi ha una necessitat per la gent també d'adaptar-se a una cultura de Catalunya, no?
Ostres, Núria, tu parles molt millor el català que no pas el castellà, eh?
No, és perquè a l'estar acostumada a parlar d'aquest tipologia, doncs estic molt més adaptada a parlar català, perquè vaig primer a aprendre català i després castellà.
Escolta, jo entenc, per exemple, sí, el concepte de migració, quan es necessita viure, te'n vas a un altre país a crear i intentar fer emprenedoria, com passava amb la Xina fa uns anys. Ara la situació econòmica ha canviat molt. La Xina, si no és la primera potència econòmica del món, és la segona i si no està a punt de ser la primera. En algun moment hi ha un plantejament de retornar a terra un cop s'ha recuperat l'estabilitat econòmica i l'abundància econòmica o les oportunitats a la Xina? M'explico el que vull dir?
Jo crec que sí, entenc perfectament. Jo crec que ara la mentalitat més que tornar a Xina és fer el paper de pont. Diguem-ne, perquè ara la globalització i tota com l'evolució de l'economia de Xina i també per els orígens que nosaltres ens hem adaptat a la cultura de Catalunya i Espanya, crec que més que tornar és més ens hem creat el paper i la mentalitat de crear punts de negocis entre el país d'origen i el país on hem estat vivint durant quasi tota la vida o la meitat de la vida i que considerem que també és un dels sentim part, no?, de la societat on estem vivint. Per això, més que tornar, nosaltres hem anat creant més la ideologia, sobretot per exemple, el nostre president de la federació sempre ens diu, no?, hem de pensar, crear ponts per aportar coses bones tant de Xina cap aquí com d'Espanya cap a Xina. Per això, la comunitat xinesa ara actualment, amb tota la aportació de la primera generació i després amb l'adaptació de la segona generació, amb el creixement de la segona generació, ens hem creat la mentalitat de com podem fer el paper de pont entre els dos països.
És una meravella, això és una gran filosofia en aquest cas. Clar, jo et posava l'exemple basat en el que va passar aquí a Espanya a la postguerra, no?, que la gent emigrava... Sí. I després, quan l'economia del país ja es va recuperar, ja s'emigrava molt menys. I molts retornaven cap a casa per allò del que la tierra te tira, no? Vull dir, la cabra tira el monte, perquè per això anava, bàsicament. Clar, suposo que arribarà un moment que molts xinesos, sobretot els que ja són descendents dels que van venir en principi, que ja han nascut aquí a Catalunya, no sé fins en quin punt, diuen, ostres, no sé si em sento més català que xinès. Hi ha un concepte aquest, es planteja o no?
Sí, bueno, jo crec que m'estàs llegint la ment. A vegades sempre jo em plantejo de, bueno, em sento com la integració per dues cultures, no? La influència per les dues cultures és molt forta a la segona generació, com molt ben dius, perquè venim d'una família xinesa, però tota la nostra educació, tot el nostre ambient social ve de la comunitat local, no? Llavors, però després, quan vas creixent, a mesura que et vas creixent, cada cop t'identifiques més, dius, vale, tinc doble identitat. Llavors, no tens aquest dubte de que si em sento més per una altra, si no em sento per una altra cosa, perquè dic, és que jo he nascut ser una persona amb doble identitat i doble cultura. Per això ens és molt important crear aquesta ideologia de ser pont, perquè si no perds una part d'origen i també tampoc t'adaptes al tot, però quan ja et sents com la doble identitat i et sents, dius, soc formada per les dues cultures, és quan pots fer aquest treball de pont.
I la riquesa es multiplica, evidentment. Tenir la influència de dues cultures, la riquesa és magnífica en aquest cas. Escolta'm, els xinesos teniu fama, i perdona que t'inclogui, perquè no ho sembles, de reservats, de... No nos metemos mucho con nada, vull dir, allò de ser una comunitat tancada, en aquest cas. És certa aquesta sensació o no?
Jo crec que aquesta sensació ve perquè els xinesos, per exemple, poso d'exemple la primera generació, com a maní no és que es tanquin, sinó que s'han d'obrir més a la integració, no? Això és el treball que ha fet el senyor Lama, el nostre president, durant molts anys, quan, per la primera generació, de que han de sortir primer de la seva cultura i aprendre la llengua, la cultura, etc. Però després, el tema de tancament jo crec que ve perquè els xinesos, quan es posen en un negoci o quan comença a treballar, és com es centra molt pel seu treball, no? Intenta, entre cometes, molestar menys a les persones, perquè si es poden sortir sol, no molestarà una altra persona. No? Llavors, també és un exemple que sempre posàvem, és quasi mai, de les empreses xineses demanen subvencions. És perquè diuen... Bueno,
és molt de cultura, això, no? És a dir, que sí, això és... ve de no, aquí pot semblar una mica estrany, però no, és una qüestió cultural.
Sí. Sí, és perquè dius, bueno, si jo puc autogenerar, sí, per què has de donar més pes, no, al govern? Ostres. Per què hem de donar pes, hem de donar tal? Sempre és dir, bueno, nos espanquem, a veure si podem sortir amb nosaltres mateixos, etc. Això és una cultura i una tradició, jo crec que aprenc molt també d'aquest origen, no? d'intentar pencar per tu mateixa. I ara la segona generació m'ha dit, bueno, no, tu no estàs tancada perquè nosaltres ja hem passat per aquesta fase que hem passat els nostres pares, la primera generació, i ja sabem com ens hem de portar amb els amics d'aquí, com hem d'adaptar-nos. Jo, per exemple, com t'he explicat, soc advocada, llavors m'haig de posar a relacionar-me directament amb la societat.
És al·lucinant. Bueno, és al·lucinant la part de les subvencions, em refereixo, perquè tant de bo tothom pensés així seria una altra història. Llavors entenc per què econòmicament i empresarialment la Xina és el que és avui en dia. Vull dir, s'ha fet bé allà. Doncs, escolta'm, Núria Chou, gràcies per l'atenció, per les explicacions, per aquests 5 cèntims de tradició, de manera, de forma, i feliç any nou, feliç any del cavall de foc, que porti moltes benediccions i molta fortuna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la confiança i de poder compartir aquest moment d'alegria junts, i és una alegria per nosaltres que aquesta tradició també cada cop es conegui més també a Catalunya i també a Espanya.
Pensa una cosa, que aquí, en qüestions de festa, ens apuntem a tots, vull dir que per això no hi ha problema, eh? Una abraçada molt forta, Núria, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues, bueno, si estamos hablando evidentemente con una inmobiliaria que está especializada en el mercado chino, es porque hay una demanda importante, ¿es así? ¿Lo han notado, una creciente demanda?
Correcto, la comunidad china es una de las comunidades más consolidadas en España, especialmente en Barcelona. Uh-huh. Se calcula que hay unos 20.000 residentes de origen chino en Barcelona y otros 15 pues repartidos en otros municipios cercanos dentro de pues, lo que es el área metropolitana, ¿no? Badalona, Hospitalet, San Adrià de Besòs y Santa Coloma, ¿no? Es una comunidad especialmente emprendedora, ¿no? Con lo cual, después de muchos años de esfuerzo y trabajo, pues la ilusión que tiene muchas veces es comprarse una vivienda de propiedad, ¿no?
Ajá. ¿Y por qué en Barcelona?
Como le he dicho antes, es una comunidad emprendedora, por lo cual tienen o suelen tener pues negocios en diferentes sitios, municipios de Barcelona. La preferencia siempre es vivir cerca de sus negocios, por lo cual donde estén ubicados sus negocios es donde quieren ellos comprar sus viviendas.
¿Y qué tipo de vivienda busca un cliente de origen chino?
No difiere mucho de la preferencia común. Vale, aparte de la cercanía con su negocio, normalmente tienden a querer comprar viviendas más bien de obra nueva o edificios seminuevos, ¿no? Por las comunidades que ofrece, ¿no? Uh-huh. Que suelen ser más espaciosos, pues instalaciones más actualizadas con ascensor, y tienden a comprar pisos más grandes porque muchas veces pues las conviven, ¿no? Con los padres o conviven con los hijos.
O sea, que son familias, fundamentalmente. Estamos hablando de ese perfil, ¿no?, de comprador, familias.
Principalmente, sí. Luego hay otro pequeño perfil, pues, pequeño segmento de perfil de inversor chino que viene directamente de China, Pero aquí, pues, él ya es otro tipo de segmento. Ya buscan un segmento más bien de lujo, uh-huh, o de gama alta, y la preferencia también, pues, en zonas más exclusivas, ¿no? Como la zona alta de Barcelona o la parte de las afueras, en Maresma, por ejemplo, en Cáceres o Cava, ¿no?
¿Inversores, pero para vivir o para pasar alguna temporada?
Algunos para vivir, pero la mayoría quizás es para tenerlo como una segunda residencia aquí en Europa. Uh-huh. Y hace unos años atrás, pues había una política de Golden Visa, ¿no? Quienes invertían más de medio millón accedían a lo que es el permiso de residencia aquí en España. Entonces muchos compraron aquí en España con esta motivación, ¿no?
Estamos hablando de vivienda, pero ojo a los locales, porque usted lo comentaba ahora, ¿eh? Son una comunidad emprendedora, pues para abrir negocios.
Correcto, correcto. O sea, muchos, al final, el hecho de tener propiedad, al final, a nivel empresarial, es reducir coste, ¿no? Al final, no dejarse pagar un alquiler. Muchos empresarios, después de muchos años a pie de cañón delante de un negocio, consiguen tener ciertos ahorros y aparte de la vivienda, pues quizás la segunda inversión más importante que hacen es un poco conseguir un local de propiedad para poder, pues, ejercer su actividad ahí, ¿no? Pues están comprando bastantes locales comerciales, tanto para uso propio y también, pues, pequeños inversores que al ver el auge del mercado inmobiliario, pues acceden a este mercado ahora mismo para comprar locales de comerciales para destinarlo a arrendamiento también, como, ¿no?, los pequeños inversores están viendo, pues, que hay un colectivo que están empezando a ejercer este tipo de actividad, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y existe algún diferencias culturales también en la hora de negociar con clientes chinos y frente a europeos también en este ámbito?
En este ámbito, el tema de negociación, la comunidad china tenemos fama, ¿no?, de ser bastante negociadores en general. En el cual sí que son bastante, entre comillas, duros negociando, pero es un perfil de cliente que sabe muy bien lo que quiere. Cuando empieza a negociar, ligeramente, pues se muestra que el interés es real. No negocia por aquello que no interesa.
O sea, no hace perder el tiempo, vaya.
Correcto, correcto, correcto. A nosotros, al final, trabajar con el perfil de cliente chino es un ahorro de tiempo considerable en frente, pues, como por ejemplo con otros perfiles locales, que muchos, pues, aprovechan el fin de semana para pasear y entre comillas, pues, chafardea, ¿no? Entre comillas, no mal. Pero la comunidad china suelen saber muy bien lo que quieren, entonces van a buscar lo que quieren, y una vez que tienen, pues, un target, pues van a negociar, pues, con cierta dureza, pero no suelen hacer perder el tiempo a nosotros ni al vendedor.
¿Y qué tendencias prevé para los próximos años? Porque la inversión inmobiliaria china en España creció, por ejemplo, un 37% en 2023, o sea que es claramente, o sea, estamos hablando de incrementos de dos dígitos, y además muy importante.
Esto coincidió con un poco el auge del tema de Golden Visa que le comenté, uh-huh, anteriormente. Al final yo me atreví a decir, la mitad de las inversiones inmobiliarias de origen chino que se hacía eran motivadas por el tema de Golden Visa, ¿no? Entonces, ahora en la comunidad china yo creo que la tendencia se va a mantener, pero no a este volumen. Al final la necesidad va a ser, pues, los compradores principales van a ser el residente chino local. O sea, no habrá menos inversores que vengan de China directamente.
De acuerdo, pues muchísimas gracias al señor Lin, que es director inmobiliario de NAR Group, inmobiliaria especializada en el mercado chino en Barcelona. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias.
Bueno, ya sabéis que los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero son los meses más duros para los animales de compañía. No solo por las bajas temperaturas, sino por esa falta de sensación de seguridad con la que muchos de sus responsables afrontan el invierno. La idea, por ejemplo, de que el pelo les protege, que siempre han dormido fuera o que aguantan igual que nosotros. Y las clínicas veterinarias
ven la realidad de otra manera. Obviamente, para hablar de ello tenemos a Yasmina Domínguez, que es veterinaria clínica y presidenta de la Escuela de Veterinarios de Almería y responsable de animales de compañía del Consejo General del Colegio de Veterinarios. Señora Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Ustedes lo ven cada día esto, ¿no? Sobre todo en los meses de frío, ¿no? ¿Cómo llegan alguno de nuestros animales de compañía a las consultas?
Claro, la verdad es que no tocamos a nuestros animales de compañía muchas veces y no nos damos cuenta de que pasan frío o que pasan calor, porque también en invierno el problema que tenemos es que los llevan demasiado abrigados.
¿Cómo saber si el animal pasa frío? ¿Tenemos que verlo ya tiritando o cómo saber si pasa calor? ¿Porque sacan mucho la lengua afuera? ¿Cómo podemos detectarlo esto, Yasmina?
Bueno, pues lo primero es ver qué temperatura es la que tenemos en la calle y cuál es la que tenemos en casa. Y porque muchas veces los tenemos resguardados con calefacción, con mantas, con abrigo dentro de la casa. Y salen y, claro, se encuentran con un ambiente sobre todo húmedo y ventoso, que es lo que hace casi más daño que las temperaturas bajas en sí. Entonces, bueno, ¿cómo lo sabemos? Como le decía, hay que tocarles la trufa, ver cómo tiene la cola, ver cómo tienen los pies, y luego ellos sí que nos piden también ayuda, nos piden socorro. Hay que estar vigilantes, no puedes salir de paseo y estar desentendido del animal o dejarlo a la intemperie y no fijarte en cómo bajan las temperaturas. Hay que estar atento, tocarlo y ver las señales que ellos nos dan.
Imagino que muchos animales, sobre todo los más mayores, al igual que pasa con las personas ancianas, pues el frío hará empeorar los procesos articulares como artrosis, cojeras, ¿no? Porque muchos de estos animales han sido operados en muchas ocasiones, ¿no? De estas articulaciones, y creo que el frío agudiza esos síntomas.
Claro, les pasa lo mismo que a nosotros. Ya no solo animales que hayan padecido, que hayan tenido un tratamiento quirúrgico, es que sus espaldas, las articulaciones, igual que las nuestras, padecen procesos degenerativos asociados a la edad. Son animales mayores que sí que tienen procesos artrósicos casi siempre en tratamiento, y que cuando llega el frío vienen a consulta a los pobres, la verdad es que bastante afectados. Y es cuando ahí vemos pues esas patologías que llevan arrastrando tiempo, que se manifiestan, pero bueno, se pueden tratar, por supuesto.
A mí me da mucho miedo, Yasmina, sobre todo cuando veo pues los animalitos pequeñitos, ¿no? O esos perros toy, que a los dueños les hace mucha ilusión, por ejemplo, llevarlos a la nieve, ¿no? Aquello de decir, mira, que vea la nieve y demás, ¿no? O a ir a excursiones, y lo que acabamos haciendo es pues haciéndoles daño, porque muchas veces acaban enfermos, ¿no?
Claro, esos cambios de temperatura y la adaptación al medio tiene que ver mucho con el tamaño y con la raza. No es lo mismo el pelaje y la piel de un animal de origen nórdico, cualquiera que tenga, pues imagínese, desde un Terranova a un Husky, un Alaska, todos estos animales que tienen la grasa distribuida de una forma distinta. Un pelo y un subpelo, que eso es una mantita, no le llegas a la piel ni metiendo los dedos a la fuerza, y no tiene nada que ver con un pisquito de estos que tenemos, pues un chihuahuita, cualquier animal con el pelo lacio que no tiene subpelo y la grasa pues la mínima. Y sí que les hacemos daño con sacarlos a un ambiente hostil y sin estar protegido, claro que sí.
Hay muchos perros que duermen fuera todo el año, en casetas o en jardines. ¿Hasta qué punto esto es seguro?
Pues es seguro dependiendo de muchos factores. Como ya le digo, la raza es fundamental. Hay animales que están acostumbrados y les gusta y duermen y se hacen un rosquito, se protegen las partes más sensibles que no tienen pelo y son capaces de dormir a la intemperie. Y sin embargo hay otros que, como duerman fuera una hora, se nos enferman y algunos mueren congelados. Desde luego el dormir aislados del suelo en casetas o en recintos que estén protegidos tanto de la humedad como de las corrientes de aire que les hace muchísimo daño. Puede haber un animal de trabajo perfectamente, y lo vemos aquí en España y en Almería. No tiene por qué ser en una provincia del norte del país, sino animales pastores, tipo mastines o cualquier perro que tenga, que esté protegido, puede perfectamente dormir siempre que se le dé un sitio donde no muera con una ventisca. Y más estamos viendo ahora cómo tenemos un clima tan extremo.
Exacto. O sea, que dejar un animal fuera en el invierno puede tener consecuencias legales si no lo hacemos bien, ¿no?
Sí, claro, claro. No es lo mismo dejar nuestros animales de compañía que están dentro de casa normalmente y están protegidos y no han estado jamás en contacto con esas temperaturas. Claro que sí, puede tener consecuencias legales. La ley es bastante estricta, las sanciones pueden llegar a ser no solo económicas, sino también el maltrato animal ya está en algunos casos castigado con cárcel. Y efectivamente, bueno, siempre para eso estamos los peritos veterinarios, para poder evaluar en ese caso si el animal ha sufrido maltrato o simplemente está durmiendo con ovejas en el campo en con sus animales, ¿no? O con vacas, o porque está acostumbrado a vivir. Y además lo hacen a gustísimo y felices.
Claro que sí. Hace un momento hablábamos sobre la cantidad de gente que pone abrigos a sus animales. El uso de abrigo genera mucho debate, ¿no? ¿Cuándo son realmente necesarios? ¿Cuándo hay que abrigar a nuestros animales? Que, por cierto, hay muchos que lo odian, ¿eh? No les gusta nada.
Sí, a veces se quedan congelados, literalmente, sí. Porque no se pueden mover cuando les ponemos un chaleco, un abrigo, no quieren. Y si el animal no quiere, hay que respetar su comodidad. Ellos, si prefiere el perro estar al aire libre y corretear hasta que el frío le incomode, que es lo que hay que ver, pues sí que dentro de casa no se deben tener. Hay que quitarles el abrigo para estar en casa. Hay animales que les ponen un abrigo cuando empieza el invierno y se lo quitan al final, y lo que tienen debajo es una plasta de pelo y grasa que les afecta. No se pueden rascar, no ventilan. Entonces, los abrigos hay que ponerlos cuando hacen falta.
Claro, como un humano, ¿no? En casa no va mejor abrigo.
Claro, claro, claro. Entonces, el animal, si en casa está bien y está a gusto, pues no tenemos por qué tenerlo abrigado para nada. Hombre, no vamos a poner su cama de dormir donde hay corrientes de aire, delante de una puerta, debajo de una ventana, porque sí que a lo mejor, si la casa no está debidamente aislada, cogen frío. Pero del resto, un animal puede descansar sin ningún tipo de abrigo en casa y ponérselo en el caso de que hayan temperaturas bajas o incluso un impermeable si está lloviendo, como nos está pasando ahora. Y bueno, después secarlo y que esté el animal cómodo. Hay que estudiar a cada animal, es diferente. Hay que tocarlos, hay que ver lo cómodos que están, y ellos también se manifiestan y nos dicen qué grado de bienestar tienen. Claro. Y hay que escucharlos y hay que verlos y tocarlos, claro.
Yasmina, en invierno hay muchos propietarios de estos animales de compañía que dejan de desparasitarlos. Esto es un error, ¿no? Se piensa que en el invierno no hay ni pulgas ni garrapatas, ¿no?
Sí que las hay, sí. Los parásitos externos, además de adaptarse al clima, sobreviven, y más en provincias como la nuestra, que al mediodía puedes estar en camiseta. Si nosotros podemos estar en camiseta, las pulgas, las garrapatas y todo tipo de parásitos que podamos tener van a eclosionar. Esos huevos que están ahí esperando un poquito de sol van a nacer esos bichitos que van a afectar a nuestras mascotas. Y claro que sí, hay que tenerlos controlados, hay que tenerlos todo el año hay que tenerlos, además, por su bienestar y por salud pública, porque no nos olvidemos que son animales que viven con nosotros en casa. Entonces, el control antiparasitario, tanto externo como interno, y fíjate si es importante, que legalmente es obligatorio al menos una desparasitación anual.
Eso es. Hemos estado hablando de los animales que tienen, por suerte, un hogar donde dormir, pero yo, Yasmina, cada vez que pienso en estos animales abandonados, esos gatos de colonia que son especialmente vulnerables, ahí es donde a los que nos gustan los animales nos da un pizquito aquí en el corazón, ¿no? Y decir, qué pena.
Sí, sí. Es una lástima. El abandono, desde luego, tiene que estar castigado con penas cada vez más fuertes, porque el origen de esos, de esas colonias felinas no deja de ser el abandono. Esos perros que deambulan, el origen somos nosotros. Ellos no salen por generación espontánea, ¿verdad?, del suelo.
Claro.
Están ahí. Sí que debemos tener, ahora sabemos que además ya siempre ha sido así, los municipios son responsables, los ayuntamientos son responsables de los animales que no tienen titular, son ellos los responsables del bienestar de esos animales que están en la calle. Y bueno, en el caso de las colonias felinas sabemos que las cuidadoras se preocupan cuando hay mal tiempo, yo lo veo en las redes, se comunican, intentan ayudarlos, ponen casetas, buscan y piden voluntarios. Sí, para que lo... De hecho, ahora, esta semana estaba viendo los bomberos, por ejemplo, sacando a los animales o poniendo comederos. Estaban al lado, en la ribera del río Guadalquivir, en Córdoba, pues poniendo tolvas para que esos animales a los que las cuidadoras no pueden acceder cuando tienen el acceso, por ejemplo, con agua o limitado por cualquier razón, bueno, pues eso es ayuda, ¿no? Ayuda municipal, porque de hecho eran los bomberos. Entonces, yo creo que entre todos hay que intentar respetarlos, cuidarlos y que por lo menos no mueran de frío, ni de hambre y de sed, claro por que sí, es nuestra obligación. Sí.
Y además recordar siempre que la tenencia de un animal en casa es, tienes que saber que eso conlleva unas obligaciones y si no estás capacitado para ello o no tienes tiempo para ello, es mejor no tenerlos. Al principio cuando esto es como los bebés, ¿no? De pequeñitos todos son muy graciosos, pero cuando empiezan a hacerse mayores hay que llevarlos al veterinario, hay que pasearlos por lo menos 3 veces al día, hay que alimentarlos, etcétera, etcétera, y cuando hace frío, en este caso que estamos hablando, pues saber si duermen bien, si están bien acomodados y qué necesitan. Y tocarles, como tú bien dices, la trufita, la colita, para ver cómo están, y las patitas, esas huellecitas.
Y las orejitas.
Y las orejitas, ahí está.
Y todas las dudas, consultarlas siempre con el veterinario.
Eso es.
Nosotros estamos ahí desde que nuestros pacientes nacen hasta que desgraciadamente mueren.
Eso es.
Y una de nuestras funciones, la principal, no solo es la salud pública, sino por supuesto el bienestar animal.
Por supuesto.
Entonces, cualquier duda, preguntarlo, que aquí estamos, siempre va a haber un veterinario que pueda va a ayudar sobre todo a esas dudas que hay, pues desde la ropa, un tratamiento para unas almohadillas agrietadas, el frío que pueda tener un animal, o como bien dice, la tenencia responsable, qué tipo de animal puedo tener o, en algún caso, no tenerlo.
Eso es. Yasmina Domínguez, veterinaria y clínica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y gracias por cuidar a los que, sin pedir nada a cambio, siempre están a nuestro lado. Gracias.
Desde luego. Muchísimas gracias.
I continuem d'aquí no res per parlar de la problemàtica en quant a les addiccions a les inversions que pateixen molts joves. Fer diners fàcil, immediat i tenir com a ídols a gurus que fomenten aquest joc.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Però mamà, has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les addiccions a les inversions entre els joves són cada cop més preocupants. La manca d'educació financera i el voler fer diners de manera immediata i fàcil fa que molts d'ells s'ho juguin absolutament tot. Avui tractem el tema aquí al matí del cap de setmana.
Cada vegada es detecten més casos d'addiccions vinculades a inversions d'alt risc entre joves. Aquí podríem parlar de les criptomonedes, per exemple. Per exemple, i aquí entrem ja en un terreny que, com moltes vegades hem parlat, primer cal tenir un coneixement important, no és invertir per invertir. Quan entres en un concepte d'inversió, doncs has de tenir uns certs coneixements. Què passa si no? Doncs que t'estàs arriscant i molt. I et deixes portar doncs, per influencers, per anuncis de, que et prometen guanys fàcils si fas una determinada inversió, si no, a vegades a una estafa. Però en parlant d'aquestes addiccions, que també tenia, no sé si entraria aquí també el joc en línia, suposo que sí, i parlem amb el senyor Francesc Perendreu, que és president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, la CENCAS. Francesc, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per invitar-me.
Gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Quan parlem d'addiccions vinculades a inversions del risc, exactament, podem puntualitzar més de quin tipus d'inversions parlem?
Sí, bueno, estem parlant bàsicament de tres àrees. Una és el trading, apostes molt ràpides. Uh-huh. Més que apostes és... Sí, és apostar que aquella acció puja, per entendre'ns, eh? Puja o baixa en qüestió de minuts.
D'acord.
I no hi ha límits.
Això entraria dins del mercat econòmic, en aquest cas, no?
Sí, a veure, està, és legal,
sí,
però, evidentment, són operacions de tal risc que cap inversor professional hi entrarà, en això. Perquè quan una persona inverteix en cap, sap on posa els diners, mira la rentabilitat, aquí no, aquí és atzar.
D'acord.
I és atzar.
O sigui, seria una mena de joc en línia sense arribar a ser joc en línia.
Exactament. O sigui, no hi ha una aposta, però que aquelles accions concretes pugen o baixen.
Pues no ho havia sentit mai, escoltat mai, això.
És per desgràcia, cada vegada nosaltres ens estem trobant en edicions absolutament noves.
Sí.
Que ens estan obligant a reciclar-se i aprendre. Però, bueno, després tenim el que són les criptos, evidentment.
Sí.
I aquí el que a mi m'espanta és que hi ha locals a Barcelona que tenen dispensadors de criptos.
Carai.
Sí. I és algo que a mi em xoca, no? Puc comprar un bitcoin, o mig bitcoin, o una dècima part de bitcoin.
Mm.
I estan a locals molt freqüentats per gent jove.
En principi, el bitcoin seria, podríem parlar de la moneda, de la criptomoneda més estable que sí, hi ha ara, podríem parlar d'aquesta, però és que de criptomonedes hi ha un munt que possiblement no tenen l'estabilitat del bitcoin, que encara seria més perillós, suposo, això.
Mira, el bitcoin encara, tu ho dius bé, té certa estabilitat dintre de que és un producte que no està regulat financerament.
Mm.
Però hi ha altres monedes virtuals que pels joves són molt atraients perquè l'espejismo, pugui guanyar molts, molts, molts diners, és molt àmplia. Llavors, aquí entrem en els grans gurus, entrem en els grans influencers.
Clar.
I aquí comença el problema de veritat.
Clar, no és la primera vegada que veiem aquests grans congressos que s'han fet, i fins i tot a Catalunya, sí, de gurus de criptomonedes, que bàsicament el públic anava, era gent jove.
Mira, crec que fa 2 anys, al Palau del Joventut de Badalona, 9.000 joves que pagaven 150 euros d'entrada cada un, o no, 200 euros, menteixo, 200 euros, molts d'ells menors d'edat, i s'hi prometien ser milionaris.
Mare meva, mare meva. Clar, suposo que és el que fa atractiu tot això dels gurús i aquest tipus d'inversions de risc és l'ànsia de ser milionari en un res i no res, no?
Això s'enllaça amb la pressa que té la gent avui en dia. Tot ho vol ja, sense esforç, ràpid. I a més, l'únic que consideren que té valor són els diners. Vull dir, si tens molts diners, ets un triomfador. Si no en guanyes, ets un fracassat. Llavors, davant d'aquesta imatge, què passa? Que sobretot són nanos joves que veuen que els pares es trenquen l'esquena. Els pares i les mares treballen 8, 9, 10 hores cada dia per mantenir una casa i diuen que ells això no ho volen fer, que de cap manera, que jo sóc més llest i que, per tant, em faré ric sense esforç.
Uh-huh.
Llavors, es fixen amb aquests grans, entre cometes, gurus, que menteixen més que parlen, evidentment, I ja està, ja tenen el seu ídol.
Sí, sí, bueno, que col·loquen el seu producte mantint i disfressant-lo d'una manera realment increïble.
Totalment.
Hi ha més d'aquests tipus d'inversions? Hem parlat d'aquestes apostes a eleccions, hem parlat de les criptomonedes, no sé si hi ha un tercer.
Bueno, aquests dos són els que...
Els principals.
Els principals. Després sempre ve algú que aposta... En unes màquines... No ho sé, és que ja no ho domino, perquè amb el que tinc ja vaig...
Va sobrat, pobre. Francesc, i això com es tracta? Com s'aborda quan es detecta aquest tipus de problema?
A veure, això s'hauria d'abordar abans que res amb educació. Nosaltres fa molts anys que estem demanant que estem a entrar a les escoles i donar una assignatura dels riscos digitals. Fa molts anys que ho estem dient. No basta en prohibir els menors de 16 anys. Això és molt maco, però com es complirà això? Vale? Amb la qual és educació, tot passa per l'educació. I no només a les escoles, es té d'educar els pares. Tu no pots permetre que un nen de 14 anys, 13 anys, tingui un mòbil de 1.400 euros, que és un patino i que pot entrar o no li doni la gana.
Clar. Clar, és una qüestió també d'educació, sobretot pels pares, perquè no sé si aquest món digital a molts pares els ha agafat a contrapeu.
No el coneixen, no el coneixen en absolut, i no tenen ni idea del que els seus fills poden estar fent. Mm. És que no sabem què fan els nostres fills en un ordinador, no ho sabem.
Llavors, Francesc, com una família, com uns pares poden detectar que el seu fill pot tenir aquest tipus d'addiccions?
Pues com qualsevol altra edició, hi ha canvis d'humor, el jove comença a no sortir amb els amics, no abandona activitats socials, hi ha discussions a casa, es tanca moltes hores a l'habitació o al lavabo, no parla, fracàs escolar, fracàs laboral, que inclús perd la gana... Són símptomes molt evidents, el que està passant alguna cosa. Llavors, clar, normalment, el que ens trobem normalment és en el joc en línia. Mm-hmm. Això és l'addicció, entre cometes, normal. Pensem que, em sembla que és un 18% dels joves menors d'edat comencen a jugar i tenen problemes ja, Però cada vegada més, aquestes altres addiccions van agafant la seva parcel·la.
Sí. A més, són addiccions que possiblement moltes vegades no es detecten com a tal, no?
No. És com... jo sempre poso l'exemple, és com un addicte al treball. Els addictes al treball són aplaudits per la societat. Si aquest nano guanya 6.000 euros,
sí,
els pares l'aplaudiran, tu. Mira què és llet, el meu fill.
I a partir d'aquí, tu parlaves d'educació, però si volem ajudar el nano, un cop està dins, què necessita? Què cal?
Cal demanar ajuda. Vull dir, moltes vegades la família diu no, nosaltres ja ho farem nosaltres. No podeu fer-ho vosaltres. Mm. A Catalunya hi ha molts professionals i molt bons. Vull dir, es té de recórrer un professional. Perquè aquest noi, o aquest, no parlo de nois perquè noies pràcticament no n'hi ha.
Ah, no, o sigui, el percentatge entre sexes de nois i noies és molt diferent.
Sí, pràcticament no hi ha noies. Les noies tenen altres vies d'addicció, com pot ser les xarxes socials, etc. Mm. Però en aquest tipus tecnològic i econòmic, no hi ha. Jo no n'hi he conegut. I llavors, clar, té una addicció, té una malaltia que es diu addicció. Llavors, es té de saber quin és el funcionament d'una addicció, les bases de l'addicció, com en quin moment està de l'addicció, es té de desmuntar, hi ha molta feina. Mm. Clar, això no per fer-ho des de casa. Aquest nano té de portar un control, té de tindre un control econòmic. Hi ha moltes vies a treballar.
Ajà. Realment és un autèntic problema el tema de les addiccions, la importància, ho has dit molt bé tu, ja des del principi crec que és una qüestió que cau pel seu propi pes, per la lògica és educació. L'educació segurament ens estalvaria molts censurs. Senyor Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'associació...
Em permets un comentari més?
I tant, home, endavant.
Mira, hi ha algo que ens preocupa molt, que és la ludopatia infantil. Moltíssim. Estem parlant de nens addictes al joc en 10 i 12 anys. I cada vegada n'hi ha més. Estem parlant de nens que juguen, per exemple, al FIFA, al joc de videojocs.
Sí.
Però aquests videojocs, molts d'aquests videojocs, tenen incorporats un segon joc, que és la compra de caixes, les cajas botín, les
sí.
low cost.
Sí.
Aquestes caixes a la millor valen 90 cèntims d'euro, un euro. Què és el que busca el nen? El nen busca el millor equip per guanyar en els seus companys i busca tindre el cromo de Messi. Però el cromo de Messi surt un cada un millor. I llavors el nen compra, li diu al pare que només són 90 cèntims, obre aquella caixa, li surt qualsevol jugador,
sí.
Cromo de qualsevol jugador, però el pare no treu el número de compte de l'ordinador. Comet aquest error.
D'acord.
Llavors el nen constantment compra. L'últim cas que nosaltres hem vist és un nen de 12 anys, a l'últim mes es va perdre 540 euros.
Carai.
En caixes botín.
Carai, i això sense... els pares se n'adonessin de tot això, clar.
Sense que se n'adonessin. Se'n va adonar quan va arribar la factura de la targeta de crèdit.
Clar, quan va arribar va ser quan van rebre la notícia.
Clar, que ha estat aquí, no?
Sí, 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 sí. Doncs atenció a tot això, perquè educació, bàsicament. Francesc Perendreu, president de la CENCAS, que és l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a tu, al contrari, un plaer.
Estem parlant d'aquest increment que s'ha detectat d'addicions de joves que es dediquen a invertir doncs, en productes o fer inversions d'alt risc. I la pregunta que ens fem és, té a veure això amb la falta d'educació financera, entre altres qüestions? Doncs precisament en parlem amb el Jordi Martínez, que és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies per trucar-me.
Recullo aquesta pregunta que feia al principi. Té a veure també aquesta situació amb la falta d'educació financera, especialment entre els joves?
Sí, també té a veure en el sentit de que si entenguéssim que invertir a llarg termini és beneficiós per a les nostres economies, per a la nostra butxaca, doncs veuríem que l'addicció cauria, no? En el sentit de que l'addicció és perquè ens puja la dopamina per comprar i vendre ràpid, no? I en canvi invertir doncs és una cosa que hem de fer a llarg termini i que vagi molt lligat als nostres objectius vitals, que normalment són a llarg termini.
Uh-huh. I quins perfils també de població són més vulnerables? Estem parlant de joves, però en general hi ha aquesta falta d'educació a la societat espanyola sí, i catalana, vaja.
Sí, l'educació financera ja manca d'ella a totes les edats, però sí que és veritat que els joves, les persones amb risc d'exclusió, són els més vulnerables a caure en aquest tipus d'addiccions. Per què? Perquè s'assemblen molt als jocs o les apostes esportives, per exemple, no? Que tenen doncs, aquests sistemes de que tu poses una quantitat, te'n regalen una altra perquè segueix per quan entres, tenen uns call to actions i està tot molt gamificat de manera que et sigui molt fàcil quedar-te dins, i el que hem fet és replicar això en el món de la inversió, de la pseudoinversió, tant per criptos com per a vegades de valors, de es compra això i ven-ho ràpid i també hi ha tots aquests missatges a les xarxes de fer-te ric ràpidament a través de la inversió, no? I això doncs, té una mica d'enganyifa.
Aquest potser és el gran problema, no? Que hi ha una cultura creixent de fer-se ric ràpid, no? I vinculada també al context econòmic actual. Aquí és un factor a tenir en compte.
Sí, clar, per això deia abans els col·lectius doncs, més afectats, no? Els joves i les persones amb risc d'exclusió, doncs, perquè busquen una solució, no? Una sortida doncs, a vegades a la manca d'ingressos o a les grans ciutats amb els pagaments de hipoteques i lloguers tan elevats, doncs fan que realment doncs, busquem solucions màgiques, però que no hi són aquestes solucions màgiques. Al final, invertir, sempre faig la broma que hauria de ser una cosa avorrida, no? Si jo inverteixo doncs, a llarg termini i a llarg termini doncs, vaig obtenint els fruits. Si ho invertim com un joc, s'assembla més al que deia abans de les apostes esportives. No?
Uh-huh.
I doncs, d'això hem de fugir, perquè, doncs, no només perquè pot ser una addicció, perquè és una addicció, sinó que estem condemnats a perdre els diners.
Llavors, quins conceptes bàsics, com a mínim si ens plantegem invertir, hauria de dominar qualsevol ciutadà?
Primer, abans de posar-se a invertir, hauríem de tenir un fons d'emergència. És que això serviria pels imprevistos. Doncs, per exemple, doncs, que se'ns espatlla la rentadora o se'ns trenca un vidre a casa o que fa molt de vent. O per exemple, doncs, perdem la feina. Doncs, que tinguem un raconet doncs, per poder fer front a tot això. Abans d'invertir cal tenir aquest racó. Que jo acostumo a recomanar que siguin potser cada entre 4 a 6 mesos de les nostres despeses necessàries. Uh-huh. Després, un cop hem fet això, podem començar a invertir, però primer també hem de conèixer-nos, no? Quin és el nostre perfil de risc. Podem dormir si perdem part dels diners? Quin és l'horitzó temporal? No, és que jo aquests diners els necessito perquè aquest estiu vull fer un viatge. Doncs no els inverteixis, perquè invertir curt termini té molt de risc. No, és que jo aquests diners els vull com un complement per la meva jubilació. Home, doncs inverteix-los, perquè a llarg termini és més probable que els rendiments siguin superiors a la inflació, no? Uh-huh. I aquests són potser els conceptes més importants. Autoconeixes també. Quins són els meus objectius vitals, no? Doncs és que jo vull d'aquí 2 anys canviar-me el cotxe, d'aquí 10 poder pagar un Erasmus als meus fills i d'aquí 25 doncs, poder tenir un complement de la jubilació. Doncs bueno, tenint en compte aquests conceptes, doncs ja podem invertir amb més risc o amb menys.
Uh-huh. I la regulació, en aquest sentit, la regulació actual, protegeix prou a l'inversor davant d'aquestes situacions, almenys pel que fa a la informació, perquè clar, igual... O això ja, mira, tu t'has arriscat, és el teu problema, no? Sobretot en segons quines circumstàncies.
Clar, aquí hi ha com dos capes, no? La primera seria... De la mateixa manera que s'ha regulat doncs, el tema de les apostes esportives... i del joc en general, quan el que fem és promoure l'enriquiment a curt termini a través del trading o a través de que els joves doncs, comprin i venguin molt ràpid i a vegades sense poder pensar i tenint en compte doncs, el que deia abans, el que està tot gamificat perquè s'enganxin, doncs potser cal ja posar-hi un ull aquí. L'altre és la regulació en si jo puc invertir en més o menys risc. Això ja està regulat. De fet, hi ha una regulació europea que és MIFID, no? que el que fa també és fer-te un test de perfil inversor, que, per exemple, si un intenta doncs, invertir en una plataforma de comprar accions o un ETF que replica un índex d'accions, doncs ha de contestar una sèrie de preguntes i li poden dir, no, mira, el teu perfil de risc és aquest, et convé això, convé això altre. I després també és veritat que nosaltres podem mentir en el test, no? Ostres, és que m'ha sortit que no, vaig a dir que vull arriscar més. Però és autoenganyar-nos. Nosaltres aquí el que hauríem de fer és ser el més sincers possibles, perquè si realment hi ha després una pèrdua, això em pot generar un estrès financer molt, molt greu.
Mm-hmm. Doncs igual és això, conèixer-nos més i també tenir una mica més d'educació financera, que no estaria malament ja des de ben petits, oi? Que algun concepte ens ensenyessin a l'escola, que costa molt l'altra banda.
Sí. De fet, comença a haver-hi, des de l'OMLOE, doncs hi ha alguns conceptes d'educació financera de manera transversal a les assignatures. Després hi ha el quart d'ESO, una assignatura que és optativa d'economia, on es toquen alguns temes de finances personals, però no hi ha res universal. No? Aquí a Catalunya hi ha el programa EFEC, que fem des de l'Institut d'Estudis Financers, amb el suport del govern i entitats financeres, que el que fem és doncs, portar a través de voluntaris doncs, l'educació financera a més de 600 centres. No? Però no és universal, no està arribant a tothom, i sí que és veritat que al final tots els joves, quan siguin adults, cada dia prendran decisions financeres, no? Perquè d'una manera o altra sempre hi ha una contrapartida econòmica.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
L'Associació de Celíacs de Catalunya s'uneix a la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya per reclamar el desbloqueig de l'iniciativa per crear un registre estatal de persones amb celiaquia i una ajuda econòmica de 600 euros per pacient. Avui en parlem de tot plegat amb la Irene Puig, a l'Associació de Celíacs de Catalunya. Irene, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fem una mica de memòria. Crec que l'any 2024 el Congrés dels Diputats va aprovar una proposta no de llei a favor del col·lectiu amb celiaquia, que a dia d'avui no s'ha implantat. Què ha passat?
Exacte. Bé, el 2024 es va aprovar aquesta proposta no de llei. Ha anat passant el temps i no, bueno, que havia de tenir diversos beneficis, no s'ha implementat i després, ara, a l'octubre, es va aprovar una proposta de llei que és el que contempla el que comentaves, no? D'aquestes ajudes econòmiques, que és el que sobretot demanen les persones amb celiaquia, i està parada a la fase d'esmenes. Es va posposant, va passant el temps i no està avançant. Llavors, clar, ja ens trobem amb aquesta la del 2024, que ja no va arribar a avançar, s'ha quedat totalment parat, i aquesta ja és la segona, que també és una proposta de llei, que també estan callat en la fase d'esmenes i no tiren endavant.
I per què s'han callat? Què ha passat? Us han donat alguna explicació?
Bé, ho van posposant i no hi ha cap tipus d'explicació que justifiqui que es vagi posposant. No han donat cap tipus d'explicació. I llavors nosaltres, clar, el que no volem que passi és pues, com amb la del 2024, no? Que al final va passant el temps, no s'acaba executant i no arriba mai al final a aquesta ajuda que s'ha aprovat realment, que hi hagi aquesta proposta de llei.
Per això imagino de la importància de que l'Associació de Celíacs de Catalunya s'uneixi també a la Federació d'Associacions de Celíacs d'arreu d'Espanya, no?
Sí, exacte. Som les dues entitats que tenim poder en l'àmbit estatal, no? Tant nosaltres com la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya, i llavors les dues unim forces per reclamar pues, davant del govern que realment es tiri endavant i que no es quedi estancat i es quedi en re al final, perquè si per molt que s'aprovin, si no acaben entrant en vigor, les lleis doncs no serveix de res.
El registre de persones amb celiaquia és superimportant, no?, portar aquesta dada?
Sí, perquè actualment no se sap quantes persones celíaques hi ha a Espanya. S'estima que la prevalència és d'un 1% de la població i d'aquest 1% hi ha més o menys un 75% que encara no està diagnosticat. I clar, i realment seria molt interessant saber realment quantes persones hi ha diagnosticades amb celiaquia.
Uh-huh. Ara per ara, quines són les ajudes que té una persona celíaca, Irene?
Ara mateix a nivell estatal no hi ha cap tipus d'ajuda. Sí que se'n feia, n'hi ha una en el cas de funcionaris i militars de l'Estat, que hi ha una petita ajuda per a aquest col·lectiu específic, però així general per qualsevol persona que tingui malaltia celíaca no hi ha cap ajuda. I al final el que demanem, clar, les persones amb celiaquia no hi ha un medicament que puguin prendre que estaria subvencionat, no?, per l'Estat. En aquest cas han de menjar l'alimentació sense gluten, que és més cara. Els suposa una despesa extra de 10.000 euros per persona en la cistella de la compra cada any i no reben cap tipus d'ajuda per fer front a aquest sobrecost.
Imagino que això deu fer que moltes persones amb celiaquia que haurien de menjar o que la seva medicina és aquest menjar per celíacs sense gluten, molta d'aquesta gent no pot comprar aquest tipus d'aliments, no? I continua fent una dieta normal, com si no fos celíaca.
Clar, és un problema quan hi ha casos així perquè realment s'hi estan jugant la salut.
Sí, sí. Efectivament. Per la gent que vulgui informació del que feu a l'Associació de Celíacs de Catalunya, la plana web, no? No sé si feu trobades. Me'n recordo que fa uns anys vau fer un llibre, del qual en tinc un exemplar, sobre una bona dieta per una persona celíaca. Continueu fent tasques d'aquest tipus, no?
Sí, fem moltíssimes coses. A la nostra web ens poden trobar, celiacscatalunya.org, i també fem trobades trobades on parlem de celiaquia, el contacte amb creuat amb gluten, també a nivell de una mica, a nivell de com ens afecta emocionalment, com portem la malaltia, etc., no? Tallers de cuina, fem moltíssimes coses a l'associació. Uh-huh. Llavors, qualsevol persona que tingui dubtes ens pot trucar i li resoldrem.
Doncs aquí queda, recordem, l'Associació de Celíacs de Catalunya s'uneix ara a la Federació de Celíacs d'Espanya per reclamar aquest desbloqueig a la iniciativa per crear un registre estatal de persones amb celiaquia i una ajuda econòmica de 600 euros per pacient. Recordem, com bé deies, que les famílies, els pacients amb celiaquia, diuen que no és suficient l'aprovació, sinó que s'ha d'executar, si no, no val absolutament per res, i els dies per un malalt amb celiaquia va passant. O sigui que quan abans s'arreglin aquestes ajudes, molt millor, i que s'executin el més aviat possible. Irene Puig, de l'Associació de Celíacs de Catalunya, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem també de l'incendi mortal que s'ha produït a Manlleu aquesta setmana i on han mort un grup de joves adolescents.
Mar Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Whirlpool, Fagor, Midea, Haier Aire, Dreamy, Kosori, Nilfisk. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de l'incendi que ha sacsejat Manlleu aquí al matí del cap de setmana i que ha sigut mortal per uns adolescents.
Ho venim explicant al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra. Una tragèdia ha sacsejat la localitat de Manlleu. Va ser tot just ahir al vespre, a les 9 i 10 de la nit, quan els bombers de la Generalitat rebien l'avís d'un incendi en un edifici de 5 plantes del municipi. El fum ja envaïa els passadissos i l'origen del foc era un traster on hi havia un grup de joves que feia allà i que per què s'hi trobaven és una qüestió que encara investiga la policia autonòmica, els Mossos d'Esquadra. Recordem que el foc es va declarar en número 66 del carrer Montseny, a la zona on estan els trasters. Va ser extingit mitja hora després, però temps més que suficient perquè l'incendi es convertís en una catàstrofe. Els mateixos veïns van començar a desallotjar l'edifici, una comunitat d'una quarantena de pisos habitada majoritàriament per famílies d'origen magrebí mentre arribaven els equips d'emergència. Les circumstàncies de l'incendi, com dèiem, continuen sota investigació i avui a la linterna de COPE és un plaer poder parlar amb un alcalde que avui està enfeinat més que mai, potser, i a més amb el cor, imagino que encollit, no? Alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda, per dir alguna cosa.
Imagino que con manlleuenc és una de les pitjors notícies, no?, que recordes, no?
Crec que com a manlleuenc és el pitjor dia que recordi, perquè no tinc constància d'una tragèdia d'aquesta magnitud. Evidentment, ja no dic sent alcalde, sinó a la nostra ciutat. No me'n faig, o sigui, no ens han fet acabar de fer creus de la tragèdia que han tingut.
L'Ajuntament diu que no li constava, no?, cap queixa sobre aquest ús d'aquest traster del que estàvem parlant i on va succeir tot, no? No teniu coneixement de cap queixa ni res, no?
No, ho estem revisant, però no. Per la nostra part, no deixa de ser doncs, què passa dintre d'un bloc de pisos. Si no tenim denúncies, si no tenim queixes, doncs, evidentment, i més tractant-se d'un traster amb un sisè pis, doncs, fa que realment sigui molt, molt, molt complicat doncs, de tenir accés al que passa allà dalt, no? I no, doncs, la veritat és que no. Sí que voldria dir doncs, que m'agradaria doncs, aprofitar per donar les condolències a les famílies, i també doncs, m'agradaria felicitar i donar les gràcies sobretot als serveis d'emergència per la ràpida gestió que van tenir, especialment la policia local, que va ser la primera d'arribar al lloc, i també els voluntaris, que vam demanar voluntaris, i ràpidament doncs, la ciutadania de Manlleu, com no pot ser d'una altra manera, va estar a l'altura.
Hem d'estar molt pendents, alcalde, sobretot per respecte a les víctimes, als familiars de les víctimes, amb el tema de la desinformació, no? Perquè quan passa un cas d'aquests, tots volen ser els primers en dir la notícia, i a vegades, malauradament, caiem en el parany, no?, de fer-ho i fer-ho malament, a més.
Doncs sí, avui mateix en parlàvem amb companys vostres de diferents mitjans i amb això jo he sigut molt crític, perquè és que ahir personalment encara no havia arribat a casa, com aquell qui diu, que era molt tard a la nit, estem parlant que jo vaig arribar a casa cap a 4:45 o 5 de la matinada, i allò que estàs fent un got d'aigua i connectes a xarxes socials i et trobes, perquè havia de fer un comunicat doncs, de dol, evidentment, I et trobes amb la sorpresa que ja hi ha vídeos del lloc on aquesta canalla se l'ha trobat morta. Ostres, la veritat, diu molt poc de la qualitat humana de segons qui. Sí. No, jo crec que cap periodista, i per suposat cap persona, ho voldria per un familiar. Una qüestió com aquesta, ningú voldria que allà, doncs, per desgràcia, on t'ha mort el teu germà o teu pare, o tu mateix, si tu que és el cas, doncs no voldries que cap de dues hores o tres doncs, sortís per xarxes publicat com una qüestió més.
Efectivament. Què va passar realment? Què se sap, alcalde, hores d'ara?
Doncs mira, hores d'ara segueix sota investigació de Mossos, per tant no puc explicar massa res. M'haurà de permetre que ho reservi perquè quan ells creguin oportú doncs donin la informació, més enllà doncs el que ja se sap, que eren doncs 5 joves d'aquí de Manlleu i que res, doncs estem gestionant la postcrisi o la crisi, tot lo bé que sabem, amb suport psicològic tant per la canalla de les escoles que doncs convivia amb ells o instituts, i també doncs sobretot pels germans, la família i el seu entorn més immediat.
Els cossos crec que es van traslladar a l'Institut de Medicina Legal, no?, a la Ciutat de la Justícia per completar la identificació de les víctimes, no?
Sí, però reparteixo, això és una qüestió que ho està portant Mossos i com que segons tenim parlat, de veritat que no voldria trepitjar el que els toca amb ells.
Efectivament, i fa vostè molt bé. L'arquitecte municipal de Manlleu ha visitat l'edifici i ha assegurat que l'estructura no ha patit danys després de l'incendi. Ho dic per si important pel tema dels veïns, no?, que no hi hagi por.
Doncs sí, es va fer, de fet ahir a nit es va donar una opció d'habitatge alternatiu per a les famílies que són vulnerables, en el sentit doncs, que tenen algú amb limitacions físiques o canalla molt petitoneta. I aquesta alternativa doncs, es va donar amb uns hotels o hostals que tenim aquí a Manlleu per aquestes famílies. La resta de gent va poder tornar a casa quan els bombers, Mossos i la companyia elèctrica doncs, van poder certificar de que no hi havia cap risc per la gent si tornaven a casa. Avui ha estat el torn doncs, del nostre arquitecte municipal, que també doncs, en principi ha donat el vistiplau. Tot i així, segueixen havent estudis i segueixen estant doncs, molt amatents a l'estat de l'edifici i, per tant, doncs, aviam què diuen aquests informes de les properes hores.
Com a alcalde, imagino que esperant, com deia, el que diguin els professionals, la investigació, no sé si han previst dies de dol a l'Ajuntament, a la ciutat, com ho estan plantejant, encara no s'ha parlat de res d'això?
Doncs sí, per descomptat, hem decretat 3 dies de dol. Crec que una qüestió com aquesta doncs, no és per menys. A més, avui teníem ple municipal a 6, al qual, doncs, evidentment, l'hem suspès i està passat a divendres. I avui doncs, farem un acte d'homenatge a aquesta canalla i de suport a les famílies a les 7 de la tarda a la plaça Fra Bernadí, al qual doncs, estan convidats totes les persones que vulguin doncs, donar suport a aquestes famílies i tenir un sentit d'homenatge per aquests joves.
Doncs des d'aquí el condol a les famílies, als coneguts amics d'aquests joves que ahir van morir, recordem, a Manlleu. És una autèntica pena, una llàstima parlar avui amb vostè d'això, però la notícia mana i per això avui hem volgut escoltar la veu de l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira. Tant de bo doncs puguem trobar un punt, un dia, en el que puguem parlar d'altres notícies positives, que, de coses que passen a Manlleu, que passen,
a veure,
les passen, eh?
Sí, tant. Sí, voldria aprofitar també per donar les gràcies, també, doncs, he de ser molt sincer, el govern de la Generalitat, doncs, escolta, les coses són com són, han estat al nostre costat, avui també hi seran, també el president del Parlament, que estem esperant doncs, la seva visita aquí a Manlleu, la veritat és que ens sentim acompanyats i doncs, estem contents amb el tracte que se'ns està donant, que també doncs, ajuda a passar aquest dol, que també l'estem passant a la nostra manera, i ens ajudarà doncs, també a poder-ho traslladar a les famílies.
Alcalde, no n'hi vull robar més temps. Alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, gràcies i el nostre condol. Una abraçada.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
En parlem de prevenció i en parlem de prevenció de cara al foc. De cara al foc a casa. De cara al foc a casa. És una qüestió molt habitual durant l'hivern, que encara estem en ple hivern, que això pugui passar per moltes qüestions. Per això, Què cal, quines previsions cal tenir i, sobretot, en què ens hem de fixar? Doncs en parlem amb el senyor Guillem Amorós, que és el sotinspector de bombers de la Generalitat de Catalunya. Guillem, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En què ens hem de fixar? Quines prevencions hem de tenir a casa per evitar que cali foc?
Mira, jo sempre dic que la prevenció, al final, ens hem de prendre com un punt de vista com qui fa la medicina, no? Val la pena anar fent els petits controls, portar una vida més o menys saludable, per tenir unes condicions més o menys doncs, prevenir. Al final el que en diem prevenció ve per prevenir. I amb el tema dels incendis és el mateix. Al final no descobrim la sopa d'all i són petites qüestions o petits punts que anar-los resseguint en el dia a dia o en les coses podem evitar al final tenir incidències o incidents greus. Quins podrien ser? Doncs mira, podríem parlar des del simple llet, aquí la gent, persones que tenen xemeneies, potser no són les ciutats, però sí en els ambients més rurals, o més rurals o més de fora del que són les ciutats, el que és una neteja de les xemeneies de manera anual, si se'n fa un ús, diguéssim, durant tota la temporada del fred, diguéssim, no?
Sí.
Això és una primera mesura que no ho sembla, però els bombers tenim afectacions o tenim serveis bastant lligats a xemeneies que s'encenen per manca de neteja, no? Això dona lloc a un foc d'habitatge que pot cremar l'aïllant i afectar la resta de l'habitatge nostre i el dels veïns. Què més podem tenir en compte? Doncs el tema de calefactors. Com realment posem les coses a secar? Quin de nosaltres no ha agafat, té una parella elèctrica a casa, ens ha mullat l'estufa, o no tenim la rabaneta del tot o seca del tot, i posem a secar prendes o de roba...
Amb una estufa, amb un secador.
Correcte, molt a la vora, no? Doncs aquest és un punt que, encara que pràctic en aquest moment, doncs ens pot portar a disgustos, perquè tots tenim una cosa, però avui en dia què fem? Fem mil les coses a la vegada, no? I no ens adonem que mentre s'estan secant això, ens estem vestint, estem contestant el correu, estem mirant Instagram... Hi ha aquest punt de vista que és el fet d'estar atent a allò que estem fent en aquell moment, no? Per tant, evitem posar prendes a secar a prop d'elements combustibles. Més paràmetres que podríem tenir en compte? Sí, la cuina. La cuina és aquells punts de la casa en els quals, per estadística, tenim més serveis als bombers.
Clar, a més, té molt sentit, perquè la cuina és jugar amb foc, bàsicament, i perdonem la comparació, però és així, és on més es treballa amb foc.
Doncs sí, a la cuina hi treballem amb foc, no només amb foc, sinó que a més treballem amb productes que poden ser inflamables, com els olis, no?
Correcte.
Quin és un dels paràmetres de tenir en compte? Una de les coses que, el que tal com us deia, a vegades és lligat, no? Des del punt de vista de la prevenció, no? D'aquelles petites mesures que sumen totes. Doncs la campana extractora de la cuina, no? Cal tenir més o menys una regularitat netejant la campana de la cuina. És molt fàcil que perquè una paella se'ns encengui per una esquitxada, per qualsevol cosa que ens produeixi una flama, hem de pensar que aquesta campana extractora recull tots els olis dels fregits. I aquests olis que es van acumulant, perquè es van acumulant tant als filtres com el que és el conjunt de la campana, per una flama es poden arribar a encendre. Per tant, petits manteniments d'aquest tipus són molt útils. I una cosa que recomanaria jo sempre és el fet de tenir un extintor a casa o tenir-ne un de localitzable per poder llançar-lo o actuar amb ell en cas de que tinguéssim aquesta necessitat. Sí, sí. No?
En cas d'atacar un incendi de foc que poder intervenir abans de que la cosa se'n vagi de mare, bàsicament.
Correcte. Com a mínim, sempre dic que aquestes coses, però no hem de fer els invents quan passen. És a dir, si tenim un petit extintor a casa i l'hem de fer servir, hem de saber-lo fer servir. De poc ens serveix tenir una cosa que, a l'hora de la veritat, quan hem d'actuar de manera ràpida i sense dubtar, no sabem com es treu la tanca o si s'ha d'agitar, si no s'ha d'agitar, si hem de projectar l'extintor a la base de les flames o si ho hem de tirar per sobre. Per tant...
I si és l'extintor correcte, perquè tots servirien en un extintor a casa, tots servirien o no? Suposo que hi ha extintors per determinats tipus de materials, però a casa suposo que és un habitual, no?
Sí, a veure, jo sempre recomano que s'utilitzi un que es diu polivalent, no? El polivalent el que ens permet és treballar amb tot tipus de productes, materials sòlids, líquids i gasos, no? Aquests serien els polivalents que es diuen ABC, són el que ens permetrien treballar davant de totes les tres coses, no? Més coses que podem fer servir des de l'àmbit de la prevenció o lligat també amb petites accions, que dic jo, la instal·lació elèctrica. Amb la instal·lació elèctrica et diria que passa com moltes coses a la vida, no? Que comença amb un servei específic i acabem sobrecarregant-la. I ara t'explicaré què vull dir amb això, no? I recordem quan érem una mica més joves,
sí.
Recordem que a casa teníem una sèrie d'elements o articles que consumien electricitat. Si algun dia pensem, ens donem compte que tenim rentadores, assecadores, televisions, wifis, carregadors per un producte, per un altre, torradores...
Tot.
Sí, anem sumant, i aleshores unes instal·lacions que estaven pensades per un consum determinat s'han utilitzat més a vegades, i per això hem de contractar més potència. Però d'altra banda, tenim una cosa que és la xarxa de casa nostra, la instal·lació, que està pensada per uns amb una sèrie de característiques i que a més envelleix. Amb això t'ho vull dir, que cal tenir en compte i cura de la instal·lació que envelleix i que quan s'ha de fer reformes o modificacions es faci, no?, per evitar aquest bon funcionament. D'altra banda, una cosa també que avui en dia crec que tots ho hem de pensar, però que és evitar no carregar els endolls amb excés de lladres. És a dir, mirem de no carregar un sol endoll amb una regleta d'aquestes que pugui tenir 6 encaixos. I què hi carreguem? Doncs home, mirem quins són els elements de la casa que consumeixen més. Sabem que, per exemple, el forn elèctric, la secadora i la rentadora consumeixen molta més energia que d'altres productes de la casa, no? Doncs, a veure, això no ho connectem just. Yeah. Doncs, avui en dia, el reglament de baixa tensió ja estableix quins són les línies o les pies per cadascun d'aquests aparells, no? Però hem de tenir una mica de cura, ja fora d'això, doncs, que no tinguem una sola regleta on hi carreguem tele, un carregador de mòbil, l'assecador aquell, o aquell calçador portàtil, que sembla molt petit, però que de seguida consumeixen 2.000 watts, no? Aquest és un dels altres focus que ens produeix, també.
Incendis.
Pot ser punt d'ignició o d'incendi.
Sí, incendi. Doncs és un què de tenir petites cures, i això no és una qüestió tampoc d'obsessionar-se, però sí de fer aquests petits manteniments al llarg de setmanes, vull dir, de mica en mica. Doncs, senyor Guillem Amorós, inspector de Bombers de la Generalitat, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests consells, aquestes recomanacions, molt amable.
Sí, us podria dir alguna cosa més, que també sí. Penso sí que és útil, no? És un parell de punts més, només, si em permet.
Sí, endavant, sisplau.
Un és l'ús de productes com incens i espelmes i tot, que ens donen un focus a casa, on està còmode i ens dona un benestar, però l'altre és realment el consell que dono jo de realment de si són útils o no són útils. Són coses que són boniques, però que són perilloses, no? Qualsevol paper que voli, qualsevol tombada que es facin, cal anar amb molta cura. I si s'utilitzen, que siguin sota vigilància estricta. I la darrera cosa és una cosa que cada cop fem més èmfasi, que és l'ús de detectors, no?
Sí.
A vegades, la simple instal·lació d'un detector en algun punt característic de la casa, no dintre una cuina, per la possibilitat que en doni, que salti habitualment de manera per alguna paella o qualsevol cosa que se'ns escalfi, és el fet de posar fora del que és la cuina, però ens podria evitar molts disgustos l'utilització d'un detector, que és una cosa que es compra a un preu molt raonable, que podem instal·lar nosaltres mateixos, i que ens pot salvar la vida amb una detecció precoç d'incendi.
Força interessant. Senyor Guillem Morós, sotinspector de Bombers de la Generalitat, gràcies per aquests consells, aquestes recomanacions. Molt amable.
A vosaltres.
Autopistes i autovies suporten més de 4 vegades el trànsit concentrat i el 55% dels accidents greus o mortals. Bé, bàsicament, aquesta situació s'ha d'afegir un dèficit creixent d'inversió, en conservació, etc. Bé, és una fotografia que coneixeu perfectament, perquè, segons l'Associació Espanyola de Carretera, el dèficit d'inversió en conservació de carreteres ha passat de 9.400 milions d'euros al 2022 a 13.400 milions d'euros a l'actualitat. I la inversió efectiva en manteniment per part de les administracions, les centrals, les autonòmiques, les locals, és d'uns 2.000 milions d'euros anuals. Bé, bàsicament, clar, després mires cap a les carreteres i veus que la meitat de les carreteres, ja parlem de l'estat, de les carreteres catalanes, doncs presenten un deteriorament greu o molt greu. Greu o molt greu, mentre que la inversió anual efectiva en manteniment és clarament insuficient per revertir la situació. A més, darrerament, amb aquestes pluges que hem tingut, ha deixat clarament que l'aigua no drena bé en algunes situacions. Bé, és una fotografia que vosaltres ja no només sabeu, sinó que moltes vegades esteu patint els usuaris i les empreses, que això, aquí no s'escapa ningú de tot això. Darrerament deixaven anar el tema de posar un peatge. Posar un peatge d'un cèntim, aquells globos sonda que se suelten, un cèntim per quilòmetre recorregut, etc, etc. Però bé, com plantegem això i com ho mirem tot el tema? En parlem amb el president de la Cambra de Comerç, el senyor Josep Santacreu. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
El problema és que sembla que fins ara ningú s'havia adonat dels problemes que podien tenir les nostres infraestructures. Ja no parlo de ferroviària, sinó també les carreteres, Josep.
Sí, bé, jo crec que és obvi que tenim un dèficit d'infraestructures al país, que no és un tema que ara potser el veiem més evident, perquè amb el temps i amb el clima que hem tingut darrerament i perquè s'han anat acumulant situacions, però tenim una situació de dèficit d'execució d'inversions a Catalunya històric, de molts anys. A la Cambra tenim estudis any a any i veiem que del que és pressupost el que s'executa és molt inferior en diferents àmbits, eh? Podríem parlar, però sobretot probablement una de les coses que més, és més punyent és tot el tema de transport ferroviari, rodalies, mercaderies i carreteres. I una cosa està lligada amb l'altra. Si no van bé les rodalies, doncs s'utilitza més la carretera i acabem tenint el que tenim. Això s'ha ajuntat amb que no fa tant, doncs, es van acabar el període de peatges de carreteres a Catalunya i es van obrir sense pagament. Clar, si tenim un país molt ben finançat, on tenim diners per manteniment i per inversions suficients i s'executen bé, pues podríem permetre'ns, com a país molt ric, tenir pues, infraestructures que no cal fer un peatge per ús. Però no és el cas. I el que ens ha passat és que, en concret, a l'AP7 podríem veure que és la que està més afectada en aquest moment, perquè està ja per damunt del límit de la seva capacitat. Pues, en els darrers 5 anys ha crescut un 37% el trànsit de vehicle lleuger i un 55%. El vehicle pesant, o sigui, els camions. I això el que fa? Pues que tenim unes infraestructures que estan congestionades, la gent sap quan surt, no sap quan arribarà, que hi ha més sinistralitat, és sí, obvi, sí. I hi ha un més desgast de la infraestructura. Aleshores, el que diem des de la cambra, des de les cambres, és, veiem, potser el que hem de fer és per aquest tipus de xarxa viària d'altres prestacions. Sí, hi ha la resta de xarxa viària que la pot fer utilitzar gratuïtament, qui sigui, i és un servei públic, però aquesta d'alta prestació té sentit que qui la utilitza i qui contamina en aquests espais pues pagui una mica. I això podem fer-ho via una tarifa plana anual, que ho fan alguns països com Suïssa. Tens una vinyeta i amb aquesta vinyeta pots anar per aquestes carreteres i si ets un estranger i vas allí, pues la compres a l'entrada del país i pots fer anar aquestes carreteres. I si no, vas per carreteres secundàries. Aquesta seria una opció. I l'altra opció és per ús en funció dels quilòmetres, per trams o... Bueno, això ja s'hauria de veure com ho podem articular.
Sí, que era una de les propostes que hi havia, pagar un cèntim per quilòmetre en autovies.
Sí, això seria probablement a la llarga és més just que qui més l'utilitza pagui més que no el que l'utilitzarà poc. Però probablement operativament és més complicat. Aleshores, diem, bueno, el que no podem és no fer res, perquè si no fem res no tenim ni diners per fer el manteniment adequat, ni tenim diners també per potser per ampliar algun tipus de xarxa viària secundària que ens pot estar faltant. I estem aquí atrapats ara amb la gestió de la crisi, quan el que hauríem de pensar és que aquesta Catalunya que hem anat creixent amb ciutadans, no? La darrera dècada som 700.000 catalans més, pues probablement necessita una mica més d'infraestructura, algun carril més, alguna autovia, autopista, potser alguna carretera de connexió, la famosa B40, l'eix del Pirineu, i bueno, pensem que el millor que és afrontar els problemes de valent, i aquesta manera d'afrontar els problemes de valent en aquest cas és probablement, és a dir, recuperem un cert pagament per ús i, sobretot, que els peatges que aniran caient i aniran esgotant el seu període de concessió, abans d'embolicar més la troca, doncs pensem en una fórmula, un peatge tou o un sistema de vinyeta anual que permeti fer un ús més raonable i ingressar suficientment a les arques públiques per dedicar-les a tenir una infraestructura com ens mereixem.
És curiós perquè tot això, en principi, ja s'havia plantejat en el moment que retiraven els peatges de l'AP7, de la C32, i es plantejava això. Bé, va, molt bé, però això qui ho mantindrà? Bàsicament, evidentment, les arques públiques. Però, clar, molts conductors diuen, però si és que ja paguem per això. Ja paguem un impost de circulació, ja paguem un impost de matriculació, ja paguem un impost... I, clar, llavors, aquests diners, teòricament, haurien d'anar per manteniment d'infraestructures, en aquest cas, les carreteres. Aquesta pasta on va? Aquesta seria el què, llavors?
Ja. Bueno, òbviament, aquest argument...
Quan parlo de conductors, parlo també de les empreses.
Sí. També l'altre argument, que també hem de tenir en compte, home, és que no és just que això ho apliquem a Catalunya i a la resta de l'Estat... però no ho tingui. Crec que hauria de ser una fórmula, com ens diu des de la Unió Europea, la Unió Europea se'ns diu
a tots
que hi hauria d'haver un mecanisme de pagament per ús estatal. I es demanava que Espanya tingués això el 2024. Jo crec que és obvi que no agrada pagar, però el pitjor que podem fer és...
és no fer res.
Ara, que és que sàpiga que tu vas amb un destí i no saps... quan trigaràs, si arribaràs, i això afecta tant els particulars, que van amb vehicle propi o van amb un autobús, com a les empreses. Nosaltres, en el ple de la cambra, tenim el sector del transport, com és obvi, i una empresa que representa aquest sector ens deia, a la reunió darrere, ens deia que per ells és un problema. Ells prefereixen que cada camió pagui un tant quan ha de passar per l'autopista, però sàpiga quan li arribarà, quan arribarà el camió. Diu, tenim un problema, ens costa molt més el salari de la gent, no tenim certesa de quan recollirem, quan entregarem la mercaderia, i això és una complicació per l'economia del país.
Clar, és una incertesa important. Suposo que aquestes empreses dedicades al transport, l'altre dia parlàvem amb una d'elles, i és una qüestió de desesperament, de canvi de rutes, en fi, de moltes històries que encareixen els productes.
És així. Jo crec que hem de ser realistes, som una societat adulta, madura, que hem de poder plantejar tots els temes i no res, tampoc és blanc o negre. O sigui, aquí no es tracta que un tercer es faci ric a costa de... No, aquí es tracta que entre tots hem de veure com mantenim les coses que necessitem perquè el país funcioni bé i probablement experts internacionals i fórmules que ja han aplicat en altres països és que aquest tipus de vies que són, diguem, d'alta capacitat, no? Autopistes i autovies, pues, qui les utilitzi, que vulgui utilitzar aquestes, pues, pagui una mica en funció del seu ús i amb això pues, garantim el manteniment i la reinversió que s'hagi de fer en la xarxa viària.
Doncs, senyor Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre aquest tema, que és un problema obvi que tenim ara mateix, que ens ha esclatat i que veurem quina solució es posa. Però és un problema que s'ha de solucionar d'una manera o d'una altra. Gràcies per l'atenció, molt amable.
Molt amable i gràcies a vostès. Adéu. Adéu-siau.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Espero que tingueu un molt bon dia i nosaltres tornem la setmana que ve aquí, al matí del cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.